Hores. Excusem la presència del senyor Barberà, que no està, de manera que donem començament a la sessió. L'ordre del dia és el primer punt, l'aprovació, si escau, de les actes següents. La sessió ordinària número 2, de data 26 de gener, la sessió extraordinària número 3, de data 9 de febrer de 2017, sessió extraordinària número 4, de data 15 de febrer de 2017 i la sessió ordinària número 5, de data 23 de febrer del 2017. Volen fer alguna esmena a les actes? Bé, doncs passem el punt a votació, totes juntes. Vots a favor? Vale, doncs aprovo 20 vots a favor. Bé, el punt 2 és el dictamen a la proposta de la regidora de Recursos Humans de modificació de la relació de llocs de treball.
Bon dia.
Se somete a aprobación del Pleno la siguiente propuesta. Primero, aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento con el detalle que consta en el expediente. Segundo, publicar dicho acuerdo en el boletín oficial de la provincia. Y tercero, establecer los recursos que te proceden contra dicho acuerdo.
Ya, Escudero.
Bien. En primer lloc, com anirem parlant de diversos temes al llarg d'aquest punt, sobretot d'aquest ple, en relació a la relació de llocs de treball, el que és la plantilla, el que és l'annex de personal, crec que tocaria fer una primera part més didàctica de dir què és una relació de llocs de treball. Dir que és un document on d'una manera clara i concisa apareixen les funcions, les responsabilitats i els salaris de cada un dels llocs de treball de l'Ajuntament, però que aquest document no implica que els llocs estiguin coberts, o sigui, no implica una cobertura per part de plantilla de l'Ajuntament. Es considerem un organigrama ideal que pugui tenir l'Ajuntament, que pot estar o no cobert depenent de les necessitats o de la càrrega pressupostària o de la càrrega legal. Per què dic això? Pues perquè dins de les restriccions que es planteja el govern espanyol en quant a temes de personal, que no permeten l'augment de la plantilla més enllà d'uns límits molt estrets, la RLT, la relació de treball, és l'instrument que tenim l'Ajuntament per tal de poder adaptar les funcions i serveis que volem donar al personal o la plantilla que tenim disponible, que ara mateixa, pues, respecte a uns anys, està prou mermada el que és la plantilla. Per tant, si volem assegurar i també millorar la prestació de serveis, pues, haurem de readaptar aquesta relació de llocs de treball, aquestes funcions, aquestes responsabilitats, al que tenim ara mateix des de l'Ajuntament. Per tant, haurem de buidar les funcions que ja estan obsoletes i haurem d'afegir les funcions noves o els nous projectes que vagin sortint. Dir que és la segona modificació de RLT que es fa en aquesta legislatura. Si recorden, el 2016, al gener, se va aprovar ja una modificació de RLT creant el lloc de tècnic d'administració general de secretaria i l'administratiu de serveis socials. Dir també que no és un capritxo, no és que l'àrea de recursos humans vulgui entretindre's en aquestes coses, sinó que són un reflex de l'acció i de l'activitat que n'hi ha per part de la corporació. Si s'assumissin nous reptes, pues, s'han de reflexar. Podríem dir que si ara a l'Ajuntament estan passant coses, pues, aquestes coses s'han de reflexar a l'estructura organitzativa que té l'Ajuntament. Per exemple, ja parlant de futur, perquè seguirem parlant, crec, al llarg del 2010 de modificacions de RLT, de relació de llocs de treball, les noves tecnologies, els nous reptes de noves tecnologies, com l'administració electrònica que es plantegem per a aquest any, pues no es poden abordar amb les polítiques de personal dels anys 90, que són les que ens estan regint ara mateixa, per exemple. Per ficar un altre exemple, la participació ciutadana o l'oficina d'atenció al ciutadà. El ciutadà interacciona d'una manera més clara i demanda una interacció més clara en l'administració. Per tant, això requereix noves competències, nova formació de la plantilla de l'Ajuntament per tal de poder atendre com cal aquesta demanda. Podria ficar també l'exemple de los fons EDUCIS. Gestionar esta nova aportació que tenim econòmica, esta subvenció europea, requereix també que les fitxes de personal reflexen esa responsabilitat i esa gestió, com dic, d'un projecte que no existia fins ara. Tret de la modificació del 2007, ja n'hi ha algunes modificacions puntuals que es van fent anteriorment, una d'elles el 2009, per exemple, però n'hi ha un retras considerable en quant a l'adequació dels serveis actuals i sobretot dels futurs a el que és els empleats públics dels que disposa ara mateix l'Ajuntament de Benicarló. Les modificacions que proposem no són aleatòries. Hem utilitzat el document elaborat el 2014 per una empresa externa, el Pla de Millora Organitzativa, que va ser encarregat per l'equip de govern anterior. Tot i alguna xicoteta discrepància, creiem que és un document útil, per tant, ens està guiant a l'hora d'anar treballant en quant a l'organització de les àrees. Ese document el que va indicant pues és sobretot reforçar llocs de jefatura i adequar com dia abans les funcions i necessitats actuals a les que demanda la ciutadania i per tant a les quals l'Ajuntament ha d'adequar-se. En definitiva, crec que són tots conscients los que hem estat treballant en aquest Ajuntament. La nostra administració té uns problemes d'excessiva rigidesa, de falta de versatilitat i moltes vegades d'unes jerarquies que no estan ben marcades i això provoca ineficiències evidents. Per tant, hem d'aprofitar l'oportunitat. El document de relació de llocs de treball és una oportunitat que té l'Ajuntament per tal de poder modernitzar la nostra administració des d'un document escrit amb el qual poder-lo aplicar d'una manera real. Aquest document també reflexa el compromís amb els projectes que iniciem. Com no són uns parxes amb els quals volem cobrir, ho definim en les fitxes de treball per tant de poder donar-li una continuïtat clara als projectes i la feina que s'iniciï. Hi ha un problema. Tenim el fet que l'Ajuntament de Benicarló no té uns criteris objectius, així n'apareix reflexat en els informes de los tècnics de l'Ajuntament. No hi ha uns criteris de valoració dels llocs de treball en quant a responsabilitat, penositat, perillositat. Per tant, el que s'ha intentat fer per guanyar temps és adaptar un criteri de valoració el més objectiu possible. De la manera que s'ha vingut fent fins ara, perquè com dic, esta no és la primera modificació que es fa, per tant, el que s'ha fet ha sigut o bé comparar en llocs que són totalment idèntics i s'han copiat, diguem, les responsabilitats i els salaris, o bé s'ha comparat amb altres llocs que tenen una responsabilitat i unes funcions paregudes i s'ha intentat equiparar, o bé s'ha equiparat amb fitxes de llocs de treball que no existien en l'actualitat però que han existit en algun moment dins de l'Ajuntament. O sigui, algun projecte paregut als d'ara que ha existit en algun moment ha sigut recuperar aquesta fitxa i equiparar, diguem, el que és les funcions i les responsabilitats. Poso explicar-vos breument les modificacions que portem avui, que com dic no són les úniques. Aquest expedient de les primeres propostes es va iniciar el gener del 2016, per tant, ja tenim noves propostes que anar llançant. El primer d'ells és la creació del lloc de coordinació de serveis socials. Dir que l'àrea de serveis socials inclou ara mateix un equip de 22 persones, gran part d'ells són tècnics, i necessitem un cap d'àrea que coordine i gestione d'una manera transversal tots els serveis que s'estan donant dins d'aquest departament. Actualment hi ha una figura de jefatura de serveis socials, de coordinació, però no té un lloc de treball específic i s'està retribuint amb una productivitat, una miqueta tirant de la bona voluntat dels treballadors de serveis socials i com dic, d'una cosa una mica provisional. Per tant, el que volíem era consolidar aquest lloc de treball, consolidar aquest lloc de direcció, per tal que assumisca tasques i personal, i equiparar-ho a ajuntaments d'un tamany paregut al de Benicarló, com poden ser Vinaròs, per exemple. El segon lloc era la creació d'un responsable de gestió d'ordenances municipals. Fins la data no hi ha una assignació específica a canvi de treball de la gestió de moltes de les ordenances que té l'Ajuntament de Benicarló. Això provoca que no s'està revisant el seu compliment i no s'estan aplicant les sancions necessàries en cas d'incompliment. Si tenim en compte que les ordenances estan previstes per a assegurar una bona convivència des de l'Ajuntament, pues l'equip de govern té la voluntat d'assegurar aquesta convivència mitjançant la revisió i el compliment de les ordenances municipals. Per tant, era una demanda que ja feia temps que teníem damunt la taula i, com dic, ho consolidem en un lloc de treball. La tercera de les propostes és la creació de tres llocs d'agent de segona activitat, en la qual cosa venim a resoldre una mica el problema de l'envelliment dins la plantilla de la policia local de Benicarló, que ens està donant problemes a l'hora dels torns operatius de treball i els torns nocturns perquè els policies que complissin els 55 anys surten una mica de la rotació de torns i no poden fer les mateixes funcions que un agent normal. Per tant, era regularitzar una mica i assegurar el servei i els torns operatius de la policia. El quart lloc que proposem crear és el tècnic de turisme. Fins la data, Benicarló no disposava d'una figura estructural de tècnic de turisme. El que s'havia fet era una obra i servei a una persona que feia les tasques de tècnic de turisme escrita al pla de competitivitat. Com a obra i servei, quan va acabar el pla, la figura del tècnic de turisme escrita a aquest pla va desaparèixer. En aquest moment, com sabeu, hi ha un pla estratègic de turisme aprovat, està vigent des de l'any passat, per tant necessitem algú que l'execute, el supervise, el coordine i treballi en les oficines. Per tant, una necessitat clara de potencial econòmic a Benicarló. El quin lloc que es proposa és un auxiliar administratiu escrit a l'àrea de desenvolupament local. Com sabeu, les àrees d'agricultura, comerç i promoció econòmica digueren que s'han fusionat en un mateix espai físic i estem treballant, tal com diu aquest pla de millora organitzativa, tenint un pool administratiu polivalent que puga donar servei a les tres àrees tècniques i anar una miqueta responent a los pics d'activitat. Per tant, reforçar aquesta part administrativa que ens dona una millor gestió i una major operativitat i rapidesa en les gestions. I el últim, simplement és un canvi de nominacions i una mica de modificació de les funcions del promotor cultural. Era la figura que coordinava el MUCBE abans de ser museu, però en el moment que Conselleria ens admeta la consolidació com a museu del MUCBE, necessitem que la figura que el dirigisca tinga en la seva fitxa direcció de museu i unes funcions específiques que ha de tindre, si jo, que no són molt diferents a les d'ara, però han de quedar reflexades a la fitxa per tal de que Conselleria ens admeta com a direcció de museu. Per tant, es proposa el canvi de denominació i afegir aquestes xicotetes responsabilitats. Com he dit abans, són unes necessitats que ja venen sent urgents per donar un bon servei a la ciutadania. Simplement això.
Volem fer-vos la paraula. Senyor Manyà.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, efectivament, li agraeixo l'explicació en què consisteix una relació de puesto de treball, però jo penso que podríem simplificar-lo molt més. Aquí el que estem portant al pleno és, per una part, creació d'uns llocs de treball, i per una altra part, modificació de llocs de treball ambos de funcionaris, és a dir, no de personal laboral ni eventual. Si añadim a l'explicació que vostè ha fet, que és una RPD, efectivament la RPD és una classificació de llocs de treball, que en definitiva el que venen a dir és quan cobrarà, en el supòs en què se cobrisca aquesta plaça, se crea en plantilla i se cobrisca, quan cobrarà i quines seran les funcions que tindrà una determinada plaça, no? Però que en definitiva és una quantificació econòmica i de faenes, de deures o d'obligacions que se tenen, no? L'única cosa que hi ha en aquest expedient, a distinció d'unes altres vegades, és un informe de fiscalització que està fet per part del viceinterventor, que és de delegació la fiscalització del capítol 1 de personal, i en aquest informe de fiscalització se plantegen uns reparos. Estos reparos que se plantegen estan en dos puestos, en el fundament de dret tercer i quart. El fundament de dret tercer, el que fa referència, efectivament, com vostè deia, és a aquesta valoració de la relació de llocs de treball que no és objectiva, sinó que se fique en falta, que no existís, òbviament, com vostè ha dit. Des del meu company, senyor Serra, la legislatura passava, es comença allà. Nosaltres pensàvem que en cas d'haver tingut responsable de govern, immediatament haguem activat per entrar en negociació aquest tema en el que són sindicats i en el personal de la casa per poder continuar-lo. Tenim en falta que en aquest temps no s'hagi fet, però des de l'altre també em pareix bé que, com vostè va dir, ja s'hagi consignat una quantitat en aquest pròxim pressupost per tratar de tirar això endavant. Penso que les coses, i sobretot un ajuntament complicat com Benicarló, si té bé els fonaments, és algo fonamental per no es començar la casa pel terrat i es començar des de baix, no? El segon reparo que formule és que, com manifesta el mateix viceinterventor, és que desconeix si existís un crèdit adequat i suficient en la RPT, si hi ha pressupost en el pressupost prorrogat del 2016 o en el 2017 per la creació d'aquestes places. I això ho fa a l'emparo d'un article de la Llei de la Funció Pública Valenciana, no? Però el reparo no queda ahí, sinó que a més d'informe que se deu de procedir a la suspensió de la tramitació d'aquest expedient, si bé hasta que se subsane o bé hasta que s'alce el reparo o que se resolga la discrepància per part del pleno. Jo penso que són dues qüestions que estem analitzant en aquest punt. Una és una qüestió de fondo i l'altra és una qüestió de forma, com ja li vaig traslladar en el seu moment en la comissió informativa. En la comissió de fondo, la part que diguéssim substantiva és que la valoració de la relació de puestos de treball no és objectiva. Jo entenc que això és un algo que vostès, des de la seva discrecionalitat, podrien alçar aquest reparo en el pleno, no? Però, no obstant, sí que hi ha que tenir en compte el següent. A veure, s'ha manifestat en contra d'aquesta proposta de modificació de la relació de llocs de treball la taula general de negociacions, tant que els sindicats de l'Ajuntament. Així no consta en l'acte, és més, aquest acte en esta taula se va sol·licitar informe al secretari. Se va fer una proposta definitiva per part seva on se va quedar clar que se demanaria l'informe al secretari. Vam suspendre una comissió informativa convocada perquè estigui l'informe al secretari, al final se va incorporar l'informe del secretari. Per tant, la taula general de negociació va manifestar la seva postura en contra, no? Per una segona part està l'informe del tècnic de recursos humans, que com bé diu el secretari en el seu informe, és un informe exhaustiu, inclús està en algun punt és casuístic, perquè analitza molt determinadament cada un d'aquests llocs que se proposa la creació o la modificació. N'hi ha ben un d'ells destacable que ara entraré a comentar. I per una altra part és que hi ha, aquest informe, per cert, del tècnic de recursos humans és també desfavorable. I el del viceinterventor també és desfavorable i el del secretari entenem de la seva interpretació que també és desfavorable. En aquest aspecte, com dic, substantiu del tema de la no valoració dels puestos de treball, no? I com dic, el tècnic de recursos humans fa, en el seu desenvolupament de lo que és el tema dels distis puestos, un molt específic, i penso que compartiré amb mi que és molt específic, del tema del lloc de coordinador de serveis socials. No? S'analitza que en la seva proposta, la proposta que vostè fa, que siga un grup A1 o un grup A2, se manifeste, se proposa també per vostè que el complement de destí siga 26, que és el més alt possible dins del A2, i que este complement de destí 26 només ho tenen determinats places. Insistixo, estem parlant, com vostè havia dit, no de puestos de treball que estiguin ocupats, sinó d'una relació formal de puestos a ocupar-se en el futur, on s'està valorant per part de l'Ajuntament, en cas de que se cobrisquen, quines serien les seves condicions i quins serien els seus salaris, no? Doncs, vostè fa una proposta de que sigui un complement de destí 26, que com dic és el més alt possible des dels A2, i que actualment només el té la plaça d'arquitecte tècnic, d'enginyer tècnic, d'intendent de la policia local i del jefe dels serveis informàtics. Tots els de més A2 tenen un màxim de complement de destí 25. Respecte al complement específic, vostè fa una proposta de que estigui retribuït en una quantia de 18.093 euros. Quan el resto dels A2 tenen com a màxim 15.265,50, a excepció de l'intendent de policia. Vostè ho justifica en que, de fet, aquesta plaça ja està funcionant i que s'està cobrint en productivitat, que antes eren 200 euros, que ara són 500 euros, que el complement de destí 26 està justificat perquè n'hi han puestos semblants, nosaltres entenem que no, i que el complement específic de 8.000 i pico d'euros és per equiparar-se en el puesto de psicòloga, que no hi ha que oblidar que és una U, que té un complement de destí 28 i que a més coincideix també en aquests 18.000 euros. No? En l'informe del tècnic de recursos humans ja manifesta que la problemàtica de la creació d'aquest puesto és una en concret, que és l'avaluació econòmica. Un treballador social, ell manifesta que té un complement de destí 24 i un complement específic de 13.416 euros. I el tècnic de recursos humans manifesta en el seu informe que entén que en aquesta proposta s'està incrementant la iniquitat interna, és a dir, hi ha una desigualtat i no hi ha una harmonia en el que són els llocs de treball. No? Entén també que no se respeten els criteris actuals per a lo que és la classificació d'un puesto d'un a dos, que entén que la retribució màxima que tindria que tindre aquest puesto és la màxima que té un a dos, i per això proposa o considera que entraria dins de lo raonable, a pesar de que no existís aquesta valoració objectiva, que en plus de complement de destí 26 que fos un complement de destí 25, i que el complement específic que no està justificat que se tinga que equiparar al de la psicòloga, i que proposa o que considera que seria l'adequat que el màxim fos el d'una dosa de 15.000 i pico d'euros. Com dic, este reparo respecte a la valoració, que s'entén que és subjectiva, està reparat per intervenció i tant pels sindicats. No? El pleno té, entenc, capacitat com per poder saltar-se aquest reparo i aprovar-lo dins de les seves funcions, salvo les seues responsabilitats. No? Analitzat el que és aquesta part de fons, m'agradaria també entrar en una part que és la part de forma. Efectivament, com diu el viceinterventor, en el seu informe hi ha un article, que és el 34 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i en aquest article el que s'està dient és de que parla sobre la creació, modificació o supressió de puestos de treball. El que està dient és que no pot classificar-se ningú puesto de treball ni incrementar-se la retribució sense que existís un crèdit adequat i suficient per això. I diu que no té constància de que existís que crèdit adequat i suficient per poder crear aquest puesto. I, per tant, per això fa un informe, un reparo des del punt de vista formal. No? Com a conseqüència d'aquest defecte formal que troba el viceinterventor, és per lo que determina que procedís la suspensió de la tramitació de l'expedient hasta que se subsane o hasta que se resolga pel pleno. No? Però, a més, entenem nosaltres que existeix, a més, un altre defecte formal, és a dir, no s'ha formulat per part de l'òrgan, en aquest cas, per vostè, per la proposta que fa vostè com a responsable de recursos humans, no s'ha fet una formulació d'una discrepància. És a dir, hi ha hagut una proposta que fa vostè, hi ha hagut un reparo, però no s'ha formulat una discrepància per part de l'òrgan dient no estic d'acord que se solvente este reparo per l'òrgan corresponent. No? I no s'ha fet tampoc com ocorreix en uns altres expedients, i concretament d'intervenció, que quan existís un reparo, precedís a l'aprovació de qualsevol acord la proposta d'alçar el reparo. És a dir, és com si aquesta discrepància no existiguera. Està clar que existís perquè hi ha, per una part, una proposta seua i un informe de reparo, però no s'ha manifestat aquesta discrepància perquè se pugui resoldre. Ni siquiera s'ha dit que resolga el pleno. Perdó, però no ho diu en ningú puesto. No, no és així. El tema que ens hem de plantejar és, existeix la possibilitat de subsanar aquest reparo? Nosaltres entenem que sí. El reparo, en quant a la part objectiva, de que si és objectiu o no és objectiu, la classificació és una cosa, però existeix un tema que és formal, que és si existeix una consignació pressupostària o si hi ha previsió econòmica respecte d'això, que se podria solventar en un informe d'intervenció. Un informe d'intervenció que fora complementari de l'anterior, que me dona el mateix que siga un informe que diga que no se requereix fiscalització, que existeix crèdit suficient, que està previst en el pressupost del 2017, que no és necessària la previsió pressupostària. Un algo des del punt de vista tècnic. Vostè, com a òrgan que emetís la proposta, en la comissió informativa, va dir que no feia falta fiscalitzar la RPT. Ho diu vostè. Jo entenc que en aquest expedient, donar que hi ha un reparo d'un tècnic, el que té que hi haure és una resposta, no de la part política, molt respectable, però el que fa falta és una resposta tècnica que diga si efectivament fa falta o no fa falta. No té per què ser vostè la que alça internament el reparo és una qüestió tècnica que no li competeix, no? Entonces, el tècnic de recursos humans va passar a fiscalització perquè entenia que sí que li feia falta fiscalització. Per tant, en principi ja hi ha un algo que denote que vostè no té raó, sinó que sí que feia falta una fiscalització. I si no, algú té que dir. Nosaltres, per això, és el que vam demanar que en la comissió informativa que se retirara de l'ordre del dia perquè entenia que se podia incurrir en una nul·litat, donat que entenem que és algo que no és subsanable pel ple nostre defecte formal, no? I per tant l'expedient estaria incomplet, per tant aniríem a aprovar algo que és un expedient que està incomplet per falta de l'informe corresponent. Nosaltres, com dic, entenem que el ple no pot alçar el reparo formal, sí el de fondo, el formal no, i que se podria incurrir en una nul·litat. Nul·litat que, no dic que nosaltres anéssim a plantejar-la, però que se podria plantejar des de la taula general de negociacions, o que se podria plantejar per part de qualsevol tercer, no? Per això nosaltres, en aquest punt, el que sol·licitem és que se retire de l'ordre del dia, i cas que no se retire l'ordre del dia, nosaltres votarem en contra. Moltes gràcies.
Senyor Martí.
Gràcies, senyora alcaldessa. El tema de recursos humans és un tema complicat, és un tema difícil, és un tema que mai agrada a tots i és un tema on és fàcil trobar salvetats, no conformitats, desacords, un tema realment complex i quan entrem en un tema de salaris possiblement encara més, no? Perquè tots pensem que som igual a tots i al final realment en la pràctica quasi ningú som igual a ningú perquè cada un tenim la nostra forma d'entendre les coses. Entenem que els canvis són pels valents, entenem que no és fàcil fer canvis, que cada vegada que vas a fer un canvi, el primer que va inventar la roda segurament se va trobar en alguns frenos, estem segurs, no? És veritat que tenim reparos de tècnics, no? Ens diuen que no hi ha criteris objectius. És difícil a vegades trobar certs indicadors o certs criteris objectius per tot en la vida, no? Però una cosa que sí que ens preocupa, i a més ens preocupa ja cada vegada més per la reiterància, no? I és que moltes vegades en aquest ple estem aprovant informes o estem aprovant coses en reparos dels tècnics, no? Entonces, sí que es denota que tenim un problema en aquest ajuntament i és que tècnics i equip de govern o no s'entén o li és difícil entendre's. Vull dir, com diu el senyor Manyà, possiblement tindrem formes de fer les coses d'una altra manera, tindrem formes d'intentar pactar, d'intentar avançar, de reparos llevables o eludibles, pues fer-ho abans de vindre aquí a tindre que dirimir si ho aprovem o no ho aprovem per una decisió política. Entonces, això és un comentari, no? El tema recursos humans, com us comentava, és un tema complex. Les organitzacions avancen, les societats avancen, els criteris canvien, el que valia un dia al cap d'un temps deixa de valdre. I és cert que potser hi ha llocs que en aquest moment no estan coberts, no estan definits, i és millor definir-los inclús no perfectes, però anar fent camí en eixa via, no? Va dir, bueno, no estem d'acord al 100%, vale, no està perfecte, però no, avancem, anem definint, anem avançant i a mesura que avancem veiem les necessitats i anem definint-ho millor. Entonces, bueno, entenem que hi ha que fer canvis i tal vegada siga un moment de fer-los, aunque no siga de forma perfecta, no? Com comentava al principi, el criteri de valoració de llocs de treball, el criteri de valoració de sous, tot això és complexe. Tenim molts informes tècnics que ens donen motius per votar en contra, però també entenem que a vegades hi ha que impulsar els canvis per després anar perfilant i millorant les coses. Entonces, ante tal nivell de complexitat, el grup municipal de Ciutadans s'abstindrà perquè ens pareix realment complex el prendre una posició. Tal vegada no seria adequat quedar-se quieto tota la vida mentre hi hagi algun tipus de discrepància. Tal vegada siga osat l'acceptar totes les discrepàncies, no? Ens agradaria que ens valguera a tots de reflexió el intentar les discrepàncies o reparos dels tècnics que siguin salvables antes de portar les coses a pleno, que poguérem fer el treball d'intentar-ho salvar i que al final no acabés una decisió política que allò de han passat el rodillo, no? O sea, que sigui una cosa de dir, bueno, pues a veure, hi havia motius per fer-ho i no hi havia motius per no fer-ho. Entonces, el nostre grup s'abstindrà en este punt. Gràcies.
Senyora Escudero.
Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, per parts, en primer punt, la part de los reparos. Primer, l'informe del viceinterventor sí que diu suspendre la tramitació de l'expedient i que corresponde fins que els reparos siguin solventats o se resolven conforme a l'article 216 del text refundit de la llei d'administracions locals i que corresponde al pleno de la corporació la resolució de la discrepància. Vale, per tant, no he d'emetre jo cap document d'alçament de la discrepància perquè correspon al pleno. És d'aquestes coses que van a pleno, altres coses es resolen per un decret d'alcaldia a l'alçament de reparo, però este l'ha d'alçar el pleno. Mai hi ha hagut un document d'alçament de la discrepància intermís quan diu en l'informe que ho ha d'alçar el pleno. El tema del crèdit pressupostari. Hi ha jurisprudència que diu que la creació o modificació de lloc de treball no obliga a tindre els pressupostats en el pressupost de l'any, perquè, com he dit abans al principi, la relació de lloc de treball pot ser un organigrama ideal de l'Ajuntament que no se cobrisca mai o que no se donen les circumstàncies, potser en 20 anys vista. Per tant, no és necessari tindre els pressupostats en l'any vigent en què s'aprove la relació de lloc de treball. De fet, se va parlar en l'àrea d'intervenció quan van tindre aquest informe després de la comissió informativa i efectivament hi ha una coincidència per part d'intervenció de que no és necessari informar del crèdit a la relació de llocs de treball. El que passa és que per no incurrir en un defecte de forma, afegir informes és un expedient que ja està dictaminat per vindre al ple, suposaria passar per una nova comissió i passar per una nova aprovació al ple, amb la qual retrasar això un mes més. I com dic, ja són necessitats urgents i ja crec que és un tema de responsabilitat la que tenim no només els d'este costat, sinó tota la sala que estem així. ¿Vale? Per tant, el tema del crèdit no és necessari, però formalitzar aquesta no necessitat dins de l'expedient pues, suposava perdre molt més temps i crec que ja estem fora de temps inclús. El tema concret del lloc de coordinació de serveis socials. En efecte, el tècnic de recursos humans informa d'una manera que tampoc és objectiva, perquè de fet no hi ha una valoració objectiva, per tant, tant de subjetiva és la que fa la part política com la que fa la part tècnica, en quan no hi ha una valoració per a tot l'Ajuntament, val? Per tant, no s'informa de tots els llocs que tinguin una semblança. Se proposa un complement de destí de 26, al igual que altres llocs de direcció. Efectivament, hi ha llocs d'educador social, hi ha llocs de treballador social que no estan en llocs de direcció, però és que este és un lloc de direcció d'una àrea on hi ha 22 persones a càrrec. Per exemple, el cap de serveis de programació és un lloc de direcció on hi ha 3 persones per baix i té el complement de destí de 26. L'arquitecte tècnic ni tan sol és un lloc de direcció perquè està en la jerarquia en un segon lloc de baix i té el complement de destí de 26. Per tant, jo crec que una àrea com serveis socials i potser les prioritats d'aquest equip de govern siguen diferents a les d'altres moments, però jo crec que si han valorat ficar per davant a les persones i el treball que se fa a serveis socials, pues el lloc de direcció ha d'estar correctament valorat. En quant al complement específic, que parlen dels 18.000 euros i que no n'hi ha cap a dos en aquest moment dins l'Ajuntament que tinga aquest complement de destí, és cert que no tenen aquest complement de destí, però tenen uns complements de productivitat que no apareixen en les fitxes. Per tant, si sumaren, possiblement algú arribaria a aquesta xifra i la sobrepassaria. No és que ho equiparat al lloc del psicòleg o psicòloga en aquest moment de serveis socials, que de fet sí podria fer-se. Si hi ha una persona que ha de coordinar o ha de dirigir a un lloc de treball, lo lògic és que tinga per lo menos la mateixa retribució en responsabilitat que la persona a la qual coordina, per lo menos. En aquest sentit haurien d'estar per lo menos equiparades. Però no va ser aquesta l'assimilació. Va ser recuperar una fitxa de coordinació de serveis socials que va existir en aquest ajuntament durant una temporada, que després se va amortitzar, no he trobat en els arxius el motiu de per què, de coordinació de serveis socials que tenia aquest complement específic. Per tant, s'ha intentat, com dic, assimilar a algo que ja ha existit i que en la mateixa valoració subjectiva, perquè n'hi ha hagut tota la vida en aquest ajuntament, equiparà alguna cosa que ja ha existit. Val? Este en el cas concret que em plantejava. Respecte a l'objectivitat en general, val? Sí, Benicarló no té criteris objectius, sempre que valorem alguna cosa serà subjectiva perquè no n'hi ha una valoració objectiva, entonces, com deia, pues, intentar buscar el mètode de valoració el més objectiu possible, que mai serà objectiu. Aquesta advertència que ens fan ara els tres tècnics des de l'expedient, tant el tècnic de recursos humans, intervenció i secretaria, ja la van fer el 2009, quan van fer l'equip de govern que es va precedir, dos legislatures abans, per part de la tècnica de recursos humans d'aquell moment, ja va dir, recomanava que l'Ajuntament de Benicarló debe fijar uns criteris de valoració objectius dels llocs de treball per no tenir que realitzar més valoracions d'índole subjetiva. Això va ser el 2009. Fins al 2015, que va estar governant el Partit Popular, van passar 6 anys i no van hi haure cap valoració objectiva per part de la corporació anterior. Nosaltres portem menys de 2 anys i ja iniciarem enguany una valoració objectiva. Per tant, sense exigir allò que en 6 anys no s'ha trobat el temps de fer. Ara hi ha dotació pressupostària i se farà. Val? Però crec que qui ha estat al càrrec, estic jo, crec que és totalment conscient del temps que pot tardar en demorar-se tant fer aquesta valoració a nivell de tot l'Ajuntament i més que fer-la per part d'una empresa, si la fa, que pot ser una empresa ràpida, és la implantació d'aquesta valoració. Vull dir, hem de passar per taules de negociació, hem de passar per un procés molt llarg que pot demorar-se, jo diria que com a mínim un parell d'anys. Per tant, les necessitats estan ahí i quedar-nos quiets, pues, tampoc ara mateix estarem donant un bon servei a la ciutadania i crec que la responsabilitat que tenim és eixa. Si se fa la valoració, valoraran els llocs de treball actuals més els que poguessin crear fins que la valoració estigui acabada i la valoració se durà a terme igual. De fet, al mateix pla organitzatiu de millora que van elaborar el 2014, ja ho diu a la pàgina 61, un canvi organitzatiu a l'inici d'aquest no té per què esperar al fet que es donen les circumstàncies ideals, perquè es podria donar el cas de que no arribaren mai. Jo espero i ficaré tots els recursos possibles per a que se donin aquestes circumstàncies ideals, però fins que arribi el moment hem d'actuar i hem de seguir treballant. Com dic, mentre que no es valore aquests llocs de treball i que se començaran a valorar, efectivament, pues hem de seguir treballant perquè hi ha necessitats, hi ha projectes que s'han d'iniciar i que s'han de donar serveis a la ciutadania, ens estan esperant i crec que és responsabilitat, com dic, de tots, de començar a tirar avant tot això.
Senyor Mañà.
Molt bé, senyora alcaldessa. 3 punts, i trataré de ser breu. Quan fa referència a la suspensió que fiscalitza el viceinterventor, vostè ha reconegut que el que no vol és aplaçar, és a dir, que demanar aquest nou informe per aclarir les coses comportava un nou informe, una nova comissió informativa i un nou acord. Bien. Jo me pregunto, si des de setembre del 2016, que és la proposta esta, i si, seguint la seva tesi, va ser completament desvinculat del que és el tema pressupostari i el tema de plantilla, per què hi ha una necessitat de, sense tindre conclusió en expedient i sense els informes necessaris, vostè, arrastrant a tots els altres, té que, a pecho descubierto, dir... anem a alçar un reparo de tipus tècnic i de tipus formal. Vostè ha dit, hi ha molta jurisprudència. Mire, jo sóc llicenciat en dret d'advocat i no m'atreviria a qualificar com entén la jurisprudència això. Jo, i ni penso que vostè diga fer-lo vostè. Hi ha uns tècnics de la casa que són els que ho tenen que dir i per això estan. No té per què a vostè suplir un algo que li ho tenen que dir, no té per què interpretar-lo a vostè, perquè està assumint unes responsabilitats, i ho vaig dir l'altre dia a la comissió informativa, que des del punt de vista d'una constructivitat no li ho aconsellaria, i no t'ho aconsellaria ningú, però és que no hi ha per què fer-ho, perquè no és necessari. I després, vostè fa la valoració del tècnic de recursos humans, sempre diu, jo crec... És que, efectivament, s'està fent una valoració de lo que vostè considere que econòmicament té que estar retribuït un puesto. Que jo no dic que siga injusta, que en ningú moment ho estic dient ni ho estic personalitzant en ningú. És un tema totalment d'un puesto que se pot ocupar o no se pot ocupar i no estic pensant en personalment, sinó des d'un punt de vista completament general. No? No pot ser, jo crec, Jo entenc que precisament si el que tratem d'evitar és que hi hagi... o sigui, el que tratem de buscar és que hi hagi transparència, que hi hagi equanimitat, equitat... Vull dir, mos ho té que dir algú. Mos ho té que dir algú perquè si ja des de Recursos Humans s'està dient, que també pot ser subjectiva, s'està dient que ell considera que uns altres paràmetres podrien entrar més dins de la normalitat, no entenc el per què tanta insistència en voler-se sortir de lo que és la línia normal i anar un poc per damunt. Simplement això, moltes gràcies.
Senyor Martí, no. Senyora Escudero.
Bé, respecte a l'última part de la seva intervenció, el tècnic de recursos humans en cap moment diu que la meva proposta no siga legal, simplement que no hi ha una valoració objectiva i ell fa una altra proposta, val? Simplement, que pot ser tan legal i tan subjectiva com dic com podia ser la meva. Jo torno a repetir que crec que un lloc de direcció ha d'estar a l'altura, siga en serveis socials, siga en urbanisme, siga en informàtica, han d'estar tots a la mateixa altura. Llavors, la línia base que vostè diu són els llocs de no direcció i jo estic equiparant-los a els llocs de direcció, que és el que crec que ja li toque a un departament com serveis socials i que no ha tingut mai i que mai ha mirat ningú allò amb ulls d'una àrea com qualsevol altra de l'Ajuntament. Per tant, per ahir ja toque. Per acabar el tema ja de los reparos i los crèdits i aquestes coses, simplement, per recordar-los i perquè no ens diguen que sempre utilitzem el recurs de quan estaven vostès. Val? L'última modificació de RPT de la qual jo parlava abans, la del 2006, la del 11 de gener del 2006, on se van aprovar el lloc de tècnic de gestió de secretaria i l'administratiu de serveis socials, 2016, dic 15... 2001, pues no, vale? 2016, val? Ja estem nosaltres en aquesta modificació. Dins d'aquest expedient, no, el tècnic de recursos humans diu efectivament que no n'hi ha cap valoració objectiva, com no n'hi ha hagut mai a l'Ajuntament, vull dir que ja vam aprovar allò sense cap valoració objectiva, no va haver cap objecció per part de los grups municipals de l'oposició i vam aprovar-ho per unanimitat. Per tant, si aquell no va ser un motiu, la falta d'objectivitat en aquell moment, jo els demano que no siga un motiu ara mateixa de votar en contra. Els demano simplement coherència en aquest sentit. Potser no s'agraden els llocs de treball proposats ara o creuen que les necessitats no són, però la no objectivitat existia en aquell moment i se va aprovar per unanimitat per part de tota la corporació. Per tant, si eren les mateixes condicions, els demano simplement objectivitat, que és el que volen també a l'hora de la seva votació. Gràcies.
Bé, abans de passar al punt de votació, com han demanat la retirada del punt de l'ordre del dia, tindrem que sotmetre a votació la retirada del punt de l'ordre del dia. Anem a votar en contra de la retirada del punt de l'ordre del dia perquè simplement el que hi ha és un reparo d'intervenció que diu que no se continua el procés, però en cap moment l'expedient està incomplet i res, el ple no té potestat per alçar el reparo. Passem a votació la retirada del punt de l'ordre del dia perquè, tal com diu el reglament, hi ha un grup municipal que ho ha demanat. Vots a favor de la retirada del punt de l'ordre del dia? Vots en contra? Després, no se retira el punt de l'ordre del dia. I ara anem a votar el dictamen en aquesta proposta de modificació de la relació de llocs de treball. Vots a favor de la proposta de la regidora? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs s'aprova per dia a favor, 7 en contra i 3 abstencions. Bé, passem al punt tercer. El punt tercer és dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l'OACSE, de la plantilla orgànica de l'Ajuntament de Benicarló, així com del pressupost general municipal per a l'exercici 2017, el qual inclou el de l'OACSE.
Se somete a consideración y aprobación del Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la plantilla de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017. Segundo, exponer al público el expediente durante el término de 15 días mediante dictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Castellón para que las personas interesadas puedan examinarlo y presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes. Tercero, una vez aprobado definitivamente la plantilla para el año 2017 y en el supuesto de que transcurra el término de exposición pública y no se presente reclamación o alegación. Cuarto, la plantilla definitivamente aprobada se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia y será remitida a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. Sexto, se aprueba igualmente la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo OACSE, relación que incluye los llocs de treball reservats a personal laboral y personal funcionari. séptimo, se levanta el reparo y se resuelve la discrepancia a la que se hace referencia en el informe emitido por el señor interventor municipal número 58/2017 de fecha 23 de marzo de 2017 en relación con el presupuesto general para el 2017. Octavo, se aprueba asimismo inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2017 integrado por el presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló y del Organismo Autónomo de Centros Sociales OACSE, con el siguiente resumen por capítulos que se acompaña. Noveno, se aprueban las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017. Décimo, se expone al público el expediente del presupuesto general para el ejercicio 2017, integrado por el presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló y por el presupuesto del OACSE durante los plazos reglamentarios establecidos y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. Onceavo, se entenderán aprobados definitivamente la plantilla de personal del Ayuntamiento de Benicarló y del OACSE, la relación de puestos de trabajo del OACSE, así como el presupuesto general para el ejercicio 2017, en el supuesto de que, transcurrido el plazo de exposición pública, no se presente ninguna reclamación o alegación. Y 12, el presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, remitiéndose copia a la Administración General del Estado y a la comunidad autónoma.
Señor Flas, le toca a usted.
Muchas gracias, señora presidenta.
Bé, doncs, celebrem que per fi podem portar el pressupost a ple, a la vegada que lamento pues, el que hagin sigut aquestes dates. Han sigut diferents les circumstàncies que ens han portat fins a aquesta data. L'únic que ens queda dir és que almenys el pressupost 2016 ja es va elaborar amb la suficient flexibilitat i amb els crèdits en el que les diferents àrees estaven més a gust treballant, de tal forma que estan en un pressupost prorrogat ens ha permès poder continuar sense pràcticament cap anomalia. Simplement el capítol 4, que és el de subvencions, és l'únic que la llei no permet traspassar d'un any per l'altre, és l'únic que hem hagut de fer alguna modificació al llarg d'aquesta pròrroga. No tot són males notícies. Aquest retras el que ens ha permès és poder elaborar un pressupost molt més ajustat i molt més real, ja que estem basat sobretot els ingressos, que és el que tal volta a vegades és més difícil de poder quantificar, en liquidacions i en execucions i no en estimacions, com moltes vegades s'ha hagut de dur quan es vol durar amb molta més antelació de la deguda. El que presentem és un pressupost de 22.768.917 amb 43 euros. Entenem que és un pressupost molt ambiciós, entenem que és un pressupost que ens agrada molt perquè ens permetrà poder dur a terme totes les polítiques que des d'aquest equip de govern creiem necessàries per a la població de Benicarló. Respecte al pressupost del 2016, es produeix un increment de quasi un 5%, un increment reconeixem que molt, molt, molt substancial, però hi ha que dir que aquest increment no és a costa dels benicarlandos. Es mantenen les mateixes taxes i els mateixos impostos municipals respecte a l'any anterior, i aquests ingressos, aquest increment és degut bàsicament a les aportacions de les diferents administracions. Ja tenim pressupostat, anem a dur endavant els fons FEDER, el EDUCI, que recordem ja a finals del 2015, quan vostè i jo vam anar a València a una reunió per anar a buscar diners, per a buscar recursos per a la nostra població, i és allà on ens diuen que va la cosa molt justeta, però encara podem arribar, i posant tota la maquinària en marxa vam aconseguir arribar junt a la població veïna de Vinaròs a aconseguir aquestes ajudes. Per tant, en enguany, en el 2017, seran ja 463.000 euros els que via EDUCI anem a demanar ja per a poder implementar les inversions, que de la mateixa manera que ja se'ns exigís, el mateix propi Ajuntament ja posarà la mateixa quantitat. També s'incrementa la participació en tributs de l'Estat i sobretot la participació de la Generalitat. Celebrem aquests fons de cooperació que des de la Generalitat ens han facilitat als ajuntaments per a poder dur a terme els nostres pressupostos, així com per part de la Diputació el pla 135 millora un poc els espais del 2016, també ho celebrem, tot i que entenem que podria la Diputació encara ajudar molt més, però bueno, és un pas endavant i així ho va manifestar el nostre grup donant un vot de confiança als pressupostos de la Diputació. En quant als ingressos, respecte a l'any passat, sí que és cert que el capítol 3, que és el de tasses i altres ingressos, sí que té una disminució, però és degut a una depuració dels padrons. Els padrons fins ara s'estan depurant, s'està treballant des del Departament de Gestió Tributària, i hi havia uns quants que no eren reals o que no corresponien, i poquet a poquet es va limpiant. Això és bàsicament en quant als ingressos i la justificació. En quant al capítol 1 són 10 milions 15.000 euros, és un increment d'uns 50.000 euros respecte a l'any passat, i la mateixa explicació que en el capítol 3 són els padrons. Pel que fa a les despeses, és així on ja és on l'equip de govern podem decidir del com i de quina manera. Capítol 1 són 8.746.000 euros. Així sí que tenim un increment substancial respecte a l'any passat, i bé, com ja ha estat explicant la companya de Recursos Humans, és degut a aquestes necessitats que s'han anat produint. La llei de racionalització d'hisendes locals no ha permès que els ajuntaments puguin anar reposant sobretot les jubilacions, o si ho ha permès d'una manera molt, molt, molt restringida. Com ja ha apuntat la regidora de Recursos Humans, es creen les places de policia, es crea la plaça de turisme, i anem a tenir en compte, tot i que no s'han pogut crear les places, però sí com a mínim en interinitatges, el reforç de la brigada, que és una de les àrees que també ha sofert aquestes jubilacions, i els reforços de 3 o 4 administratius per poder dur endavant aquestes tasques dins de l'Ajuntament. Capítol 2, de despeses de béns i corrents, bàsicament els contractes, a més d'atendre tots els contractes que legalment tenim i que ens porten els serveis, així també, al igual que l'any passat, s'ha atès les necessitats i les demandes de les diferents àrees. Ens hem reunit des del Departament d'Hisenda amb tots i cadascuna de les àrees, amb tècnics i regidors per atendre necessitats polítiques i tècniques, ja que són els tècnics també moltes vegades els que ens ajuden a valorar d'una manera molt més objectiva o d'una manera real quines necessitats podem tenir. En brigada, ja l'any passat vam fer-ho i en un any continuem apostant, la dotem dels crèdits suficients i necessaris com per a poder atendre totes i cada una de les despeses. És una àrea molt, molt transversal, no només fan la seva pròpia feina, sinó que col·laboren amb les diferents àrees que són les que estan donant els serveis als ciutadans. Benicarló té un teixit molt associatiu a nivell social, cultural i esportiu, i moltes vegades les mateixes associacions també demanen, i ahí està la brigada donant suport, i moltes vegades necessita un pressupost adient a aquestes necessitats. Ja vaig destacar ahir i continuo insistint en aquesta contractació que es farà per a poder dur a terme un manteniment adient com cal a aquests parcs infantils, sobretot per una empresa homologada. Pel que fa a serveis socials, també hem tingut un increment substancial, però com ja estava dient, sobretot a les ajudes degut a l'increment de les subvencions de la Generalitat, algo que hem de destacar també. Recordem l'endeutament en què es troba la Generalitat, i que aquesta siga capaç no només de complir amb els compromisos, de complir amb les dates de compromís, que això ens evite possibles problemes de tresoreria, sinó que a més és capaç de crear nous programes. Ens congratula i no, només es queda que des d'aquest equip de govern felicitar a la mateixa Generalitat, perquè com va prometre el president, doncs estem al costat de les persones. Aquestes ajudes van també destinades no només als programes, sinó a contratar nou personal per a poder dur a terme aquests programes. A nivell cultural, entenem que era necessari la consolidació dels premis literaris, punt que seran de referència. El primer any és el més difícil, el segon any és el de manteniment, no? I vist l'èxit que està tenint i que està així col·locant a la ciutat de Benicarló, enteníem que havien d'estar, així com els cicles de teatre o les visites guiades. per primera vegada s'han dotat en uns pressupostos una quantitat per als pressupostos participatius, quantitat força interessant, 100.000 euros. De moment, aquestes, tot i que estic parlant del capítol 2, he de recordar que van al capítol 5, un fons de contingència, ja que una volta estiguen totalment decidides quines seran les propostes dels ciutadans i quina és la valoració econòmica final, ja farem les modificacions adients que corresponguin, bé siga de despesa corrent o bé siga d'inversió. En el capítol d'esports, ja era una àrea ja ben dotada, encara així continuem treballant i continuem ampliant-la. Programes nous com que consolidaran l'esport escolar i que anem a continuar en secundària. Secundària sí que estàvem entrant, però anem a reforçar-lo amb un programa nou per a donar-li continuïtat als hàbits saludables de l'esport per a la gent jove. O el programa de Viu Actiu, aquest conveni que vam signar amb Conselleria de Salut Pública, per tal de que aquells pacients de Benicarló que tinguin una diagnosi, que necessiten una posada a pràctica d'esport saludable, siga un professional que estiga vigilant, controlant i avaluant que aquesta persona estiga fent la seva feina. O sobretot, després seguint en esports, el manteniment de les instal·lacions. A les pistes d'atletisme ja li tocava posar-se a punt, sobretot en el que és la pintura, i així com el manteniment del camp de futbol. També en quant al camp de futbol de les pistes d'atletisme, parlant del municipal, serà via renting el que anem a canviar el camp de futbol. Ja aquesta serà la 11a temporada des que es va inaugurar, també efectivament feia falta un canvi. En quant a turisme, de la mateixa manera que l'empresa que ens ha dit que ens ha implementat, que ens ha fet el pla estratègic i ens ha dit, ja sabíem també que el departament estava infradotat, a més de dotar-lo de personalment, es dote econòmicament dels crèdits necessaris per a poder dur a terme totes aquestes polítiques i tots aquells serveis que ens estan recomanant que s'han de dur a terme per a poder, entenent com a un motor econòmic, com a un aval per a la ciutat de Benicarló i sabent dirigir-se als nínxols de mercat que ens poden dur aquests turismes de qualitat, doncs s'ha dotat com calia. Per a comerç es durà a terme un pla d'acció comercial per tratar de dinamitzar molt més comercialment la ciutat. I el que els estava dient, entenem i volem que aquest pressupost siga el pressupost que impulsi econòmicament la ciutat, tant a nivell turístic, tant a nivell comercial, tant a nivell d'empreses, juntament amb les subvencions que ens aniran arribant des de la pròpia Conselleria de Promoció Econòmica per a poder millorar els polígons industrials, des de l'àrea de promoció econòmica, a més dels cursos d'orientació laboral, de cursos de formació tant per a empleats com per a empresaris, que es venen d'un a terme i que es van a millorar, s'han dotat els crèdits necessaris per a, com a mínim, poder demanar dos tallers d'empleo, però sobretot, i això sí que entenem que es congratula molt, aquests 100.000 euros que també posem per a dur a terme un pla d'ocupació local propi de contratació directa. És a dir, han d'estar al costat del ciutadà, apostem per lluitar directament contra la lacra de l'atur, ja que el treball dignifica i considerem que hem d'estar ahí. Per tant, amb tots aquests crèdits dotats i posats així, entenem que podrem, que els benicarrandos podran tirar endavant i anirem a crear places noves. Des d'urbanisme, doncs ja aquest pla especial del casc antic, que també va crear riquesa i treball a les petites empreses. Bé, tot això serà polítiques, i no vaig a citar res totes perquè no acabaria, però quasi totes les polítiques que anem a portar dins del que és la despesa corrent. Quan al capítol 4, si el comparem respecte a l'any passat, sí que tenim una petita davallada d'uns 200.000 euros, però és degut, no és que anem a baixar subvencions, és degut a que en un any no hem de dotar pressupostàriament la xarxa llibres. Dins d'aquest capítol es troben els 325.000 euros que any rere any l'Ajuntament va aporta a l'organisme autònom per a poder acabar de complementar el seu pressupost, però no baixem ninguna de les subvencions, tal volta alguna es modifica, tal volta es modifiquen alguns criteris, inclús alguna subvenció s'incrementa on apareixen de noves. I ja el capítol 6, enguany sí que així tenim una de les novetats. Per fi, després de molts anys, el pressupost de Benicarló no només aniran les inversions amb crèdits afectats, és a dir, amb préstec. Enguany, a més, seguint la llei en quant a amortitzacions, és 1.227.000 euros. Si ens haguem limitat aquí, seria un any d'inversions molt, molt reduïdes. Així, li hem incrementat els 463.000 euros que ja he dit abans dels fons EDUCI, els 150.000 euros que ens aporta la Diputació en el Plan 135, però el més de mig milió d'euros amb recursos propis que del nostre pressupost que anem a aportar per a inversions. Queda en aquest capítol amb 2.360.700, quasi 700 euros, incrementant en més d'un 50% el capítol d'inversions respecte a l'any passat. No vaig a citar-les totes, perquè són moltíssimes les inversions que volem dur a terme. Destacar, tal volta, el demandat tractor per a l'abrigar, l'asfaltat de vies públiques o la continuïtat del pla d'accessibilitat. L'any passat vam dotar 45.000 euros, en guany 80.000, amb una clara aposta per aquest equip de govern de les persones amb mobilitat reduïda. La continuació del reasfaltat de la segona fase de la fossa El Pastor, camí vital per als llauradors d'aquest municipi. L'habilitació, el dotar amb 50.000 euros més que ja ho van fer l'any passat per a la rehabilitació del local del Tossal de les Figueres, un local que té més de 10 anys aquest ajuntament i que pràcticament està totalment infrautilitzat. Junt amb aquestes inversions pròpies, com ja estava dient, les que volem cofinanciar en via fons EDUCI, doncs es troben la rehabilitació de la casa de Doña Fidencia o l'adequació de la planta baixa de l'edifici del doctor Pera, on volem crear un servei d'atenció al ciutadà, que això anirà lligat també a la ja per fi implantació de l'administració electrònica, algo que a més de ser un imperatiu legal en tenim totalment necessari en els temps que ens trobem. També seguint amb aquesta reactivació econòmica, doncs certes remodelacions per al mercat municipal, entre les quals es troben la climatització del mercat, en la que no només es ficaria nova, sinó que el que s'està buscant és una eficiència energètica de consum en la climatització, així com de la eficiència energètica de l'enlluminat públic. I per acabar de destacar, tal volta la remodelació de la plaça de l'estació, una obra que entenem també vital, ja que si volem que el turisme siga una de les peces importants d'aquesta reactivació econòmica que ha de tindre Benicarló, tot aquell turista que ens arriba via tren, la primera imatge que es troba de Benicarló doncs, no és la més bonica, i entenem que hauria de ser una primera imatge molt més acorde a la ciutat. Doncs bé, aquesta és la proposta que fa aquest equip de govern, entenent-la com a un pressupost molt ambiciós, un pressupost en el que volem reactivar econòmicament la ciutat, ja dit de manera tant comercial, empresària, com el dels propis treballadors. L'any 2015 ens vam trobar un pressupost que no era nostre, vam acabar conforme vam poder, però podríem dir que pressupostàriament el que ens vam trobar era quasi consolar. L'any passat vam poder ficar, assumint despeses i assumint gastos d'altres anys que els hem posat al dia, vam poder posar ja els nostres solaments, i enguany comencem ja així la casa com nosaltres voldríem. Aquesta és la proposta. Moltes gràcies.
Sí, volem fer-vos la paraula. Senyor Serrano.
Bé, moltes gràcies. Bé, avui estem a 30 de març. Avui acaba el primer trimestre de l'any 2017 i Benicarló encara està sense pressupost. Sense pressupost aprovat. Altra cosa és quan entrarà en vigor, que si no se presenten al·legacions, podria ser a primers de maig. I si se presenten, ja veurem. Li recordo, senyora Miralles, que quan vostè estava sentat en esta part del saló de plens, el primer que justificava sempre a tots els plenos media que havia incomplit la normativa per no presentar el borrador dels pressupostos antes del 15 d'octubre. Se recorda? Ara han canviat les cadires de puesto i no és que no van presentar ni el 15 d'octubre, ni novembre, ni desembre, ni gener, sinó a final de febrer. Ara vostè té la responsabilitat de governar, senyora Miralles, i s'ha quedat l'última de la fila. 5 mesos després d'haver presentat d'haver tingut que presentar els borradors, ja veurem si el pressupost quan entrarà en vigor. Tan malament no ho deuríem fer, perquè des del pressupost l'aprovarem antes que vostè. Tal com li van manifestar al senyor Flors a la comissió, l'estudi de tots els documents que s'incluïxen per a l'aprovació del pressupost porten el seu temps, el seu estudi i el seu anàlisi. Són molts números els que se tenen que mirar i analitzar, informes que elegir i anotacions que prendre. Si bé és cert, senyor Flors, que vostè se va mostrar dispost a fer alguna reunió per informar-nos del contingut del borrador, cosa que jo li vaig agrair, però que li vaig dir que per motius laborals a mi m'era complicat sortir a unes hores determinades per estar algunes hores amb vostè, no és menys cert que a la comissió li vam sol·licitar que ens donara uns dies més de temps per poder acabar de revisar bé tota la documentació, però lamentablement vostè ens va dir que no, que el pressupost s'havia d'aprovar ja, perquè ja portaven molt de retras i que tenien que aprovar-lo sí o sí antes de que s'acabara el mes de març. Bé, els aspectes més importants estan en el resto de la informació que no és el borrador que vostè ens va passar. Hi ha moltíssima documentació que se té que analitzar bé i que això, com antes he dit, porta el seu temps. I mira, començant pel capítol d'ingressos, que vostè l'ha passat així una miqueta per damunt, en el expedient hi ha un informe, que és l'informe econòmico-financiero, que curiosament el firma vostè, en el qual vostè argumenta el perquè de cada un dels ingressos que se fiquen als diferents econòmiques del pressupost. Per una part, si parlem del IBI rústica, pràcticament vostè fica que els paradors de 2016, doncs bé, la diferència és insignificativa, són 53.000 ingressats al 2016 i 57.000 que se pressuposten al 2017, però en el IBI urbana vostè així fica, se pressuposta en funció del criteri de devengo l'import liquidat del 2016 per la Diputació Provincial per la Provincial de Padrones 2016. Claro, vostè sap que una cosa és el padró i una altra cosa és la recaudació, perquè el padró és el que sí que és el dret que l'Ajuntament té que cobrar dels impostos de tots els IBIs. Però també és veritat que el 100% no se cobre mai. És a dir, vostè fica els padrons a 1.949.000, vale, que és el que pressuposta. Però quan se cobraran? Senyora Miralles, quan defensava els pressupostos, sempre parlàvem de que s'havien d'ajustar als ingressos reals de Caixa, no al dret reconegut, perquè el dret reconegut no entra en els diners, entra el dret a cobrar, però no el cobro. Però tant així, vostès fan una previsió de 7.949.000 tenint en compte que potser un 12 o un 13% d'aquest import no se cobre. Per tant, ahir ja parlem de que aquest capítol està inflat aproximadament en 1 milió d'euros. No, 7.949.000, ho multipliquem, traiem el 13% i és 1 milió d'euros. Si la calculadora no m'ha fallat, potser m'ha fallat. Això per una part. Després, en el impost sobre vehicles de tracció mecànica passa exactament el mateix. És a dir, se pressuposta en funció del criteri de devengo l'import del 2016. Claro, el recaudat el 2016 són 1.248.000 i vostès pressuposten 1.497.000 quasi. Pues hi ha una diferència de 248.000 euros més que si no matriculem una flota de camions de no sé quina empresa és impossible que poguéssim plegar a recaudar, perquè el 2016 se van recaudar 1.248.000. Per tant, així parlem de 248.000 euros menys. En les plusvalies se pressuposta l'import liquidado en l'exercici 2016. Bueno, el 2016 se liquiden 165.000 i vostè n'hi fica 212.000. Luego, no se pressuposta el liquidador del 2016, perquè això no s'ha cobrat, se van cobrar menys diners. En canvi, sí que m'ha sorprès una miqueta que, per exemple, en l'impost d'activitats econòmiques, fique, se pressupuesta fent un decret de devengo. Deva ingressar al 2016, deva 392 i ne fiquen 299. Hi ha 92.000 euros. Bueno, és igual. En definitiva, el capítol 1, que són els impostos directes, vostès los unflen en 1.240.000 euros. En el capítol 2, en el capítol 2, al informe que fa vostè, fique, se presupuesta el importe liquidado en el ejercicio 2016, incrementando en la misma proporción que el importe liquidado en 2016 supuso respecto al importe liquidado de 2015. La cantidad que ha ficat és la mateixa. No ha incrementat. Imagino que haurà sigut un error de transcripció. Vull dir que se van ingressar 123.776 i se pressuposten 123.776. En el capítol 3, si sumem tot l'ingressat en el 16 i el liquidat en el 17, també hi ha una diferència de 318.000 euros de més que vostès unflen el capítol d'ingressos. Per exemple, una que és la que puja més diners és la recogida de residus urbanos, que se recauden 812.000 euros i vostès pressupuesten 895.000. Vull dir que aquests diners, si se'n recauden 812, a mi se pot quedar una miqueta més, però des de luego no 895.000. Però qual tenim així? Que entre el capítol 1 i el capítol 3, així tenim que vostès el pressupost l'unflen en quasi 1.500.000 d'euros en aquests dos conceptes. Però és que llegint un informe de l'interventor, crec que és el de la liquidació del 2016, quan se fan els ajustos per tant de pel tema de l'estabilitat pressupostària, en aquest informe ja se ajuste en aquests capítols en 1.244.000 euros, que s'entén que el percentatge de cobro respecte al pressupost del 2017 hi ha un ajust negatiu de 1.244.000 euros. Vull dir que tan malament no ho dec plantejar, perquè així la figure en l'informe de l'interventor. També ens sorprèn que al 2016 de la piscina municipal fiquen uns ingressos de 43.100 euros i al 2017 no fiquen res, fiquen zero. S'explica alguna qüestió tècnica o no sé. Total, resumides cuentas, analitzant els ingressos, entenem que s'unflen en 1.558.000 euros, que aquests diners després, senyor Flors, li faltaran en tesoreria, perquè normalment els gastos és més fàcil gastar que ingressar. És més fàcil baixar les escales que no pujar-les. Per tant, més fàcil gastar que no ingressar. Bé, en el capítol de gastos, vostè antes ha fet un comentari que a mi, la veritat és que, a veure, m'ha sorprès una miqueta, perquè justament avui va ser? No sé, és avui ahir, no me'n recordo. Vostè diu, en els gastos, està clar que hi ha una part molt important del capítol 2, de gasto corrent, que és el tema dels contrats. Lògicament, se tenen que consignar tots els contrats de basura, de tots els contractes de l'Ajuntament. I també és cert que el resto de lo que quede és el que l'Ajuntament pot destinar a tota l'altra sèrie de gastos, que a més és l'equip de govern que en aquest moment el que diu, bueno, pues dona més diners a les associacions, o dona més diners en subvencions, o fico més diners per invertir en arreglar carrers, o per el que sigui, d'acord? Bé, capítol 2, nosaltres, l'únic que vem en aquest pressupost és que hi ha un augment, com vostè ha comentat antes, hi ha un augment en el capítol 2 de 864.000 euros, més de gasto corrent que l'any passat, i l'any passat vostès van pujar l'IBI perquè tenien que tapar tots els forats que van deixar nosaltres, per això el van pujar. tot el que vam deixar. Bueno, la gent va pagar més diners d'IBI que l'altre. La gent va pagar més impostos, que la gent ja ho sap, això. Bé, doncs, aquests 864.000 euros, que se suposa que ho van pujar per normalitzar tot el que vam deixar, si ja s'ha normalitzat, per què no l'han baixat enguany, l'IBI? L'haurien pogut baixar. I més d'augmentar el gasto corrent i gastar, per gastar, per després sortir a les fotos i totes aquestes coses que vostès fan també, bueno, pues resulta que la senyora Miralles, quan estava a l'oposició, una de les coses que media era que el que tindria que fer seria baixar l'IBI com han fet altres municipis, com Valluxó, com Borriana o com no sé qui me va dir. Ara resulta que quan ella té responsabilitat de govern, de lo que vaig dir ja no me'n recordo. Augmento perquè la gent pague més i si tinc un ahorro, perquè hauré pogut fer el mateix procés que l'any passat, amb 864.000 euros, baixo el l'IBI, perquè la gent no estava passant malament. Ah, és que ara la gent no passa malament. Ara que governa vostè la gent i apareix que això sí que el tema del País de les Meravilles. Doncs pues mira, doncs pues no. Però tant, vostè sí que és veritat també que del fons de contingència de l'any passat se redueix en 569.000 euros i se queden 300.000, però de moment el gasto de personal en 585.478. Per tant, els capítols 1 i 2 vostès els incrementen en 1.450.000 euros més que l'any passat. Com l'he dit antes, nosaltres ja ens apareix bé. Vostès el gasto corrent, que el distribuïsquen la part que poden, per lo que no, que lo que no siga ja que està compromès per contrats, de la manera que creguen més convenient. Ahir ni entrem ni sortim, són un equip obert format per tres partits, n'hi ha qui apreta més i se li dona més, i n'hi ha qui a lo millor està més calladet i se li dona molt poquet o se li dona les molles i nosaltres se mitgen els permets. Bé, en el tema de les inversions, a veure, lo de, efectivament, les inversions, nosaltres hem d'amortitzar 1.600.000 euros. Per tant, a nosaltres ens serà complicat el poder ficar fons propis. Els fons propis se ficaven sobretot en les inversions que eren pel tema de sanejament, perquè en la tassa de l'alcantariat hi havia una part que aquesta part se destinava, igual que ara, se destinava a invertir. Això sí que se feien fons propis perquè era el que se recaudava. Però, claro, 10.700.000 a 1.200.000, hi ha 500.000 euros de marge que, efectivament, ja m'apareix bé que vostès els invertisquen en inversions i que siguin fons propis. Nosaltres ja ho teníem, vostès ho tenen, perquè s'han anat amortitzant els crèdits, ja ens apareix bé. Tampoc anem a entrar... Cada equip de govern té les seues prioritats, té la seva manera d'intentar aportar el millor que hi pot venir a Carlo. En alguns casos, nosaltres haguem ficat unes altres inversions que portaven el programa electoral, però vostès són els que governen i els que tenen que dir el que els interessa més o no. Però així hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, com vostè ha parlat, és el següent. Vostè parlava de les bondats de ara hi ha la Diputació que hi ha ficat algo de diners, o molts diners, 150.000 euros, no penso que són, per inversió, i del gran esforç que està fent la Generalitat Valenciana en Benicarló. Bueno, doncs jo estic llegint el seu informe, senyor Flors, i quan parla capítol 6, inversions, diu: se preveuen inversions per un total de 2.360.696,74, de les quals 1.226.586,08 se financien com préstamo, 501.143,93 con recursos ordinarios i 633.043,73 con subvenciones, EDUCI i Diputació Provincial. Jo la Generalitat no la veig. On està la Generalitat? Senyor Miralles, estic llegint el que ha fet el regidor. Mire, no, on està la Generalitat? On està? Que manen els tres partits a la Generalitat. El que passa és que, claro, tenen que repartir i sempre es queden sense tocar a los millors mateixos. No ho sé. La Generalitat, inversions, així al capítol d'inversions, zero. Així zero. Jo no sé si tenen acords d'un altre tipus. Des de luego, el pressupost este d'ací, zero. Però no perquè ho diga jo, perquè diu El senyor Flors, mire, ahí, en aquesta fulla, ni fico ni llevo. Però, a més, en el tema de les inversions, jo quan parlen de que Benicarló en estos pressupostos serà el despegue de que Benicarló ficarem, jo no sé on, jo resulta que estic mirant un dels documents que hi ha a l'expedient és el grado de inejecució del pressupost. És un informe que fa el interventor. I en el grado de inejecució del pressupost, que no ho dic per vostè, senyor Flors, ho dic per vostè, perquè vostè és el que té que defensar-lo, això és per tot l'equip de govern. Resulta que vostès en l'any 2016 han executat apenas el 20% del pressupost d'inversions. El 20%. Grado de inejecució del pressupost de gastos, que me diu que no lo cap. Mira, jo només lixo, no faig més que lixir. Inversiones, inejecució, 79,08%. Si el 79,8%, apenas el 21%. El 21. No ho dic jo. Els papers que estan formant l'expedient. Per tant, si pel 2016 en menys diners han executat un 20%, si anem sumant més diners, jo no sé, al final del 2017, el grau d'inexecució, quin serà? No ho farem molt llarg, senyora, ja no se preocupe. Jo ja he esmorzat bé, no se preocupe. Ja, i per últim, per tancar la intervenció meva, mire, jo vull dir-vos una cosa, que la veritat és que l'any passat jo no me vaig enterar pues, perquè no estava, però jo, si tinc temps, les coses m'agrada mirar-les. A vegades no ho miraré del tot perquè no puc, però enguany he perdut més temps, he mirat això que he mirat altres coses. Què és la modificació de les bases d'execució del pressupost? Vostè, senyora Miralles, mos porta així al pleno a aprovar un pressupost amb vostès han canviat algunes de les bases d'execució. I a més vaig a llegir-les perquè hi ha algunes que tenen molta substància. I com l'han canviat, suposo que les haurà canviat vostè o les haurà d'anar a vostè, que per això l'alcaldessa. Mire, l'any passat, la base 2 del pressupost, en l'apartat 3, dia, En el supuesto de prórroga del presupuesto, la determinación de las aplicaciones presupuestarias a las que no afectará será establecida por resolución de alcaldía. Vostè esta base la ha llevat. Jo no sé si és perquè no vol, si se determinacions de aplicacions presupuestàries, no sé, no van en vostè o no ho vol saber o el que siga. Bé, ni et doni surto que això és un tema d'alcaldia. Mire, l'any passat estava la base 14, que dia? Base 14, funcionarios laborales y eventuales. I des d'ahí, la base d'execució, dia. Las retribuciones del personal al servicio del ayuntamiento y de su organismo autónomo serán las que determinen en el anexo de personal que se incluyen en el expediente del presupuesto objeto de estas bases de ejecución con las modificaciones que puedan introducirse por acuerdo del órgano competente. Con la aprobación definitiva del presupuesto se expedirá un documento contable, AD, por el importe de las retribuciones recogidas en el anexo de personal. 3. Por los gastos previstos de seguridad social o mutualidades, en el momento de aprobarse definitivamente el presupuesto, se expedirá documento AD. Por las variaciones al alza se expedirán documentos AD y por las variaciones a la baja se expedirán documentos AD. 4. Las nóminas mensuales se elevarán a la alcaldía, previo informe del Departamento de Recursos Humanos e informe de fiscalización, a efectos de su aprobación y ordenación del pago. Las cuotas de seguridad social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes. Y sin... Eso es del 2006, señor Miralles. Y sin cualquier variación económica en la nómina mensual, sea esta transitoria o definitiva, deberá aprobarse mediante decreto de alcaldía. Cada mes vostè tenia que firmar la relació de nòmines i hi havia algun de part alguna cosa. Eixa base se l'han carregat directament. No han deixat més que el número, va ser 14, però té un altre nom. Què estan fent, senyora Miralles? Tanta transparència de la que vostès prediquen i més transparència i tot l'Ajuntament és transparència. se carreguen una base del pressupost a on se tenen que fiscalitzar les nòmines. I el que fan és carregar-se-la. La base 15 diu altos cargos. El 2016 la base dia los haberes de los corporativos con dedicación exclusiva conllevarán la obligación por parte del ayuntamiento de abonar los correspondientes seguros sociales y quienes la desempeñen, ¿dónde está usted? Me pienso de que es exclusiva, no percibirán indemnizaciones por asistencias a los órganos colegiados. Això, la base del 2016. A la base del 2017 tampoc està. També se l'han carregat. Se l'han carregat. Què li molestava que estaria a la base número 15 del pressupost? I per què l'han llevat, senyora Miralles? Per què l'han llevat? Perquè només fa referència a vostè a la base esta. Perquè de que us no hi ha ningú més. Senyora Miralles, aquesta base se la lleve. Se la lleve. I no té que cobrar òrganos colegiados. Jo no sé per què l'han llevat, però l'han llevat. Mire, la base 7 de l'any passat dia gratificacions. I a la base de gratificacions hi havia dos punts. El primer, retribuyen servicios extraordinarios y ocasionales, prestados fuera de la jornada normal. En ningún caso pueden ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. 2. La inclusión en nómina de las gratificaciones por servicios extraordinarios requerirá propuesta del concejal delegado del área y resolución de la alcaldía, previa a su inclusión, precedida de informe del Departamento de Recursos Humanos y fiscalización por la intervención municipal. A la base que vostès porten avui a aprovar, a la base 14, només diu, bueno, perdó, que me he dicho una, y fica la de mes, el 3, el límite de retribuciones por gratificaciones se establece en 150.000 euros para el ejercicio 2016. Això el any passat. Enguany, base 14, gratificaciones. El límite de retribuciones por gratificaciones se establece en 150.000 euros para el ejercicio 2017. Punto. Siga. No requiere propuesta del concejal delegado y resolución de la alcaldía y no fa falta tampoc ni informe del Departament de Recursos Humans ni fiscalitzar per la intervenció municipal. Parlem de gratificacions. L'any passat la base de CDSAT era productivitat i tenia dos punts. El punt primer, propuesta de asignación individual del complemento de productividad se suscribirá por el concejal delegado del área y se aprobará por resolución de la alcaldía, previo informe del Departamento de Recursos Humanos y fiscalización por la intervención municipal. Y dos, el límite de retribuciones por productividad se establece en 150.000 euros para el ejercicio 2016. Se están parlant de l'any passat. Enguany, què dicen? Només el últim punt, que és que el límite de retribuciones por productividad se establece en 150.000 euros para el ejercicio 2017. Lleven que la proposta la té que fer el concejal, que se té que aprovar per alcaldia, informe de recursos humans, informe d'intervenció. Ho lleven tot. Vostès mateix, no sé si ho lleven, perquè, no sé, això, transparència, el que hi havia antes. Això de que van llevant i que no se fiscalitzi això, que no hi havia informe ni per així ni proposta del concejal, jo no ho entenc. Tanta transparència que vostès prediquen. I no sé si m'he dit res, crec que això. Vale, després n'hi ha una altra. Mire, n'hi ha una altra, que és la base d'execució 30 de l'any passat. El apartat 4 ficava la base 30 de l'any passat, senyora Miralles, pagos a justificar. El apartat 4 ficava textualment: podrà ser atendible por este sistema cualquier tipo de gasto siempre que se den las condiciones conceptuales y dentro del importe máximo de 3.000 euros. Això el 2016. Enguany, lo de i dentro de l'importe màxim de 3.000 euros, se ho carreguen. Què vol dir això? Que per un pagot justificat se podrà fer sense cap tope? Quan fiquen 3.000 euros per algo, no està ficat perquè sí. Però van vostès i dentro de l'importe màxim de 3.000 euros van i lleven. Però s'estan llevant. Jo li dic el que vostès han fet. Estic llegint. Senyora Miralles, estic llegint el que vostès canvien. Estan modificant les bases d'execució del pressupost. L'està modificant vostè, no la modifico jo. Jo me limito a llegir el que vostès escriuen així. Mire, jo parlo, senyora Miralles, de lo que crec que tinc que parlar. Vostès modifiquen les bases d'execució del pressupost, les modifiquen, i això és una part important del pressupost. Una part important del pressupost. Com vostès tramitaran el pressupost? Me penso que s'ha acabat ja. Penso, no sé si queda alguna cosa més. Bueno, el pressupost de les bases d'execució de l'any passat s'estaven fent, este any 2016, se feien en dos plenos, se donava compte de les resolucions contraris als reparos efectuats. Això el 2016. A les bases d'execució del 2017 ja se fique que aquests reparos se faran una vegada a l'any, de més de dos una vegada, només se faran quan l'Ajuntament liquide l'any anterior, hi haurà un punt que serà, vull dir que faran, en més de fer-ho dos vegades a l'any, faran una vegada a l'any. Nosaltres com a oposició ens pues, agradaria que es fes a dos. Que volen que es faci una? Doncs pues una, el que vos diuen. Tot això que he llegit, tot són coses que a l'hora de fiscalitzar són coses que vostès se van llevant. Si no hi ha informe per nòmines, ni recursos humans, ni s'ha de fiscalitzar, ni gratificacions, ni productivitats, ni res, després expliquem a vostè la transparència que vostè tant predica. Mire, al final, entre per la forma com han portat el pressupost, sobretot pel punt anterior que hem estat parlant de la reducció de postos de treball, que han tingut molta pressa en que s'aprovara antes d'acabar el mes de març, desconec el motiu. El retras una setmana més ha sigut igual, que s'aprova el març que s'acaba el 1 d'abril. O sigui, que l'han aprovat a la campana. Ens ha sorprès que un informe preceptiu al pressupost, com és l'informe econòmic financer, que no vaiga firmat pel tècnic corresponent, això que sí que el proposa el consellal. Jo, des de luego, li puc dir que quan els quatre que vaig estar d'informe econòmic i financer no em vaig firmar cap. Ni un. Però l'informe d'alcaldia lo té que firmar vostè perquè és preceptiu. Qui proposa el pressupost és vostè. I el que encara ens apareix més greu d'aquest pressupost és que van aprovar un pressupost en contra de l'informe de l'interventor. Això sí que és una cosa inaudita en l'Ajuntament de Benicarló. Mai s'ha aprovat un pressupost en reparos d'intervenció. Mai. En tots els anys del govern del PP, mai se va aprovar un pressupost en informes en contra. El que seria quan hi havia algun reparo era solventar-se i després se portava aprovació encara que el pressupost tardava mai. Mai se va portar. Vostè, senyor Miralles, estava batent rècords. Continua així. Eixe és el nou estil de govern al que feia vostè referència en la campanya electoral. Perquè la tramitació d'aquest expedient no s'ha fet, o sigui, s'ha fet com s'ha fet. Perquè els ingressos estan inflats en quasi 1,5 milió d'euros. Perquè el capítol 2 de gasto corrent augmenta 900.000 euros respecte a l'any passat. Perquè han demostrat que són incapaços de gestionar un pressupost municipal fet per vostès executant apenes un 20% d'inversions. Perquè eliminen i modifiquen algunes bases d'execució importants per a la fiscalització de la seva gestió econòmica. Per la transparència zero en la seva gestió, com s'ha demostrat, de fet d'eliminar i modificar les bases de pressupost. i per paraules de l'interventor, el nostre vot serà en contra.
Senyor Martí.
Gràcies, senyora Miralles. Bueno, la nostra intervenció serà un poc més curta que la del senyor Serrano. Nosaltres pensem que hi ha tres punts per nosaltres en aquest pressupost que són importants. Un és els plaços en els que s'ha gestionat o s'ha aprovat o se tirarà endavant aquest pressupost. Un altre és una qüestió tècnica, no? I això reparos d'intervenció, reparos dels tècnics, que efectivament també ens resulten preocupants i van un poquet en la línia del que hem comentat en el punt anterior. I un tercer punt, no menys important, que és l'estratègia del propi pressupost i, per tant, el que considerem que és l'estratègia de desenvolupament d'un poble. No? Al final, les coses requereixen de recursos i, en funció de la direcció en la que anéssim, els recursos seran destinats per una cosa o per una altra. Per tant, un clar reflexe de quina és l'estratègia de desenvolupament d'un municipi són els seus pressupostos. No? El primer punt, el que són plaços, pues, efectivament, l'any passat van presentar els pressupostos tard, venien de nou... Crec poques coses deuen haver més difícils que ficar d'acord a tantes persones per projectar un futur tan incert com el que tenim en qualsevol localitat, no? I tant Benicarló, que és una localitat gran, i efectivament doncs, vam anar justos i vam anar treballant, i nosaltres sí que confiàvem que enguany poguérem complir en uns plaços doncs, un poc més abreviats i que estiguérem, com alguna vegada comentàvem, en setembre ja doncs, visualitzant aquesta projecció de pressupostos i treballant-la conjuntament doncs, per avançar-la abans de que acabara l'any. No? Bueno, ens plantem ja que és març i anirem doncs, 4 o 5 mesos en pressupostos prorrogats. Però bueno, també és cert que tal vegada aquesta demora ens haga valgut doncs, per afinar-los més, per a tindre més clars els ingressos, més clares les transferències de l'Estat i de la Generalitat, i a lo millor ens fa acertar més el tir l'haver perdut alguns mesos. Bueno, podem tindre dudes. Sí que jo crec que ens agradaria a tots poder l'any que ve, el 2017, en setembre o en octubre, està veient els pressupostos i no tindrem que demorar fins al mes d'abril o fins al mes de maig de l'any seguint per tindre'ls. No? Això seria un punt pel que podríem votar en contra, aunque pensem que no és el punt important. No? Després tenim un apartat, com comentava abans, un apartat tècnic. No? Vull dir, en aquest ajuntament tenim molts tècnics, tenim molt bons tècnics, i podem estar d'acord en ells o no estar d'acord en ells, però des de luego, des del punt de vista de coneixement, d'experiència de la matèria que toquen, jo crec que qualsevol dels que estem aquí pues, no tenim el nivell d'un tècnic com pugui ser el nostre interventor, perquè ha estudiat, té experiència i està preparat per fer el que està fent. Però almenys que tenim que fer és tindre en compte els comentaris dels nostres tècnics, les opinions dels nostres tècnics i tal vegada abans de tirar endavant les coses, consensuar-ho, resoldre-ho, arreglar-ho, que és el mateix que estava dient jo en el punt anterior. Me preocupa la falta d'entendiment entre equip de govern i els tècnics en tots els àmbits d'aquesta institució. Doncs a mi m'agradaria, i crec que seria bo per a tots, que es foren capaços de ficar-nos d'acord per fer les coses bé i bé a la primera. I això té reparos d'intervenció, un té que veure en la base d'aquesta, efectivament, de productivitat, comenta que està fora de llei, no és un import gran, però bueno, a vegades els matisos menuts acaben sent grans, una desviació d'un grau en un trajecte llarg pot al final redundar en una desviació de quilòmetres. Després parla de l'arbitrarietat en la concessió de subvencions, d'ajudes a entitats, per tant pues, no hi ha bases, no està clar, no és transparent, no és obert, bueno, podem fer-ho millor, podem fer-ho pitjor, però haurien d'anar pensant en resoldre aquestes coses de forma sèria. I després un tercer punt que comenta el senyor interventor, que és la no inclusió del crèdit suficient per a pagar unes hipotètiques taxes que podrien caure-nos pel tema d'incompliment del tema de vertit de la depuradora. I ahir hi ha taxes del 2003 i el 2015 que a priori pareix que hi ha un acord de no pagar-se o de condonar-se o de perdonar-se, però bueno, no deixa de ser preocupant el que si al final l'acord fos tan senzillament un acord verbal i al final no canten els papers, doncs podríem tindre problemes d'estabilitat del nostre pressupost i tindrem que abordar que pagar aquestes taxes que no eren menudes. Llavors són tres motius de preocupació des del punt de vista tècnic que el nostre grup municipal pensa que no és pecat a minutes, que és sorprenent, que no és massa normal tindre reparos d'intervenció en un document tan important, perquè al final del cap una estratègia es comença en un pressupost. Els éssers humans, al final, tot recurs acaba en un paper i en un número, no? I és important saber cap a on anem, no? Després hi ha un tercer punt, han parlat del pla, han parlat de qüestions tècniques, el senyor Salao ha entrat en moltíssimes qüestions tècniques, ell té moltíssima experiència en algo tan complicat com és este àmbit, i a lo millor té raó. Nosaltres, des de luego, ni siquiera mos ho proposem en este moment, perquè és realment complicat i no és fàcil entendre un pressupost i desmenuçar-lo com ell ho està fent, no? Però sí que hi ha un punt per nosaltres molt important i que no té tant que veure en qüestions de forma, no? Que és la pròpia estratègia. Vull dir, vostès tenen una estratègia clarament progressista en lo social i ahir nosaltres ens fiquem d'acord amb vostès. Nosaltres també som un partit progressista en lo social. Pensem que al final el sentit d'una institució és servir al seu ciutadà i que el sentit d'una economia és servir a la gent que l'està movent i gestionant. Llavors ahir estem sempre d'acord, estarem sempre d'acord amb vostès que al final lo important són els benicarrandos, lo important són les persones que tenim baix i estem al seu servici, no? Però hi ha una part en la que no ens fiquem d'acord i no sé si aconseguirem ficar-nos, tal vegada siga una qüestió estratègica, no ens fiquéssim mai, i nosaltres en l'econòmic som liberals. Doncs nosaltres som dels que pensem que al final qui genera empleo no són les institucions públiques, són les empreses privades, són aquests pescadors, aquests llauradors, aquests comerciants, aquests gent del turisme, els que generen empleo. I són els que necessiten el nostre recolzament. I pensem que tant les institucions per dalt de nosaltres com el propi ajuntament estem fent poc per recolzar l'empresari, en això que es juga a la pell tots els matins quan s'alça i al final acaba pagant unes nòmines que fan que la gent puga viure, no? Entonces, vostès pensen que hi ha que augmentar l'estructura pública i aquí tenim mig milió més d'euros en gasto de personal, que no dic que siga necessari, no, hauran casos que sí, per exemple hi ha algun punt que és vital, com el de més inversió en recursos humans i en recursos per promocionar el turisme, això és vital per a l'economia de Benicarlanda i estem 100% d'acord. També hi ha més recursos per a cultura i esports, està bé, cuidar el cuerpo i l'alma, està bé, no? Però hi ha gastos, hem sentit reivindicacions, per exemple, de la policia local, moltes vegades comentant que necessiten més recursos tècnics pel desenvolupament del seu treball. Nosaltres som partidaris d'invertir en millorar els recursos que tenen els nostres tècnics, que són bons, perquè siguin més operatius. O sigui, quan una institució no està ben organitzada, sempre acaba demanant el mateix, més recursos humans. I aquests recursos humans fan que la desorganització siga més gran encara. Normalment, fer un punt i ratlla és difícil, però bueno, alguns ens dediquem a fer-ho i quan arribem als llocs i veiem que està tot desorganitzat, primer organitzem, cribem, limpiem i després incorporem. Llavors, aquí estem incorporant mig milió més d'euros de gastos en salaris de personal per l'Ajuntament, que no entro a valorar si són necessaris, perquè n'hauran que sí, n'hauran que no, però nosaltres pensem que sí que seria important el acabar de desenvolupar aquesta pàgina web, aquesta transparència, aquesta forma electrònica d'entendre-nos els ciutadans en l'Ajuntament, perquè al final si jo vinc a treballar a fer una gestió i passo per tres despatxos, m'atenen tres persones i les tres me dediquen mitja hora. I en la millor de les voluntats, les tres són improductives. Quan jo podria fer-ho des de casa meva per internet, ahorrar millor el viatge i tindre tres persones desocupades. Llavors, la nostra estratègia, nosaltres pensem que un ajuntament el que té que fer és invertir en el que ja ho estem fent, sabem que ho estem fent, però hi ha que fer-ho amb més intensitat, perquè si aconseguim organitzar-nos i si aconseguim fer les coses millorant la productivitat, no serà necessari un increment del gasto social o salarial d'aquesta institució, no? Després tenim, efectivament, un pressupost més gran, això és bo, o sigui, tots volem que s'invertisca més a la nostra localitat, per supostíssim, i és veritat que una part ve per transferències d'Estat o de la Generalitat, i això és una molt bona notícia, o per l'estratègia o pel tema d'EDUCI, és una molt bona notícia, però també és veritat que tenim més taxes i més impostos directes. No han pujat els impostos i les taxes? Bueno, però no els haurem pujat, però tenim un milió i pico més pressupostats, per tant, no sé, o teníem els números mal o els tenim mal. Al final, creixen pressupost, està bé, però en un moment com el que estem, que tenim encara unes taxes de paro en Benicarló, doncs quasi quatre vegades, tres vegades i mitja més grans que els que teníem el 2007 abans de la crisi, vol dir que no estem bé, que tenim que seguir invertint en el nostre teixit industrial, en els nostres llauradors, en la nostra indústria. Un 60% de l'empleo que es genera en Benicarló és sector serveis, relacionat amb comerç, turisme i serveis financers. Serveis. Un 8% és agricultura i pesca, 8. I un 10, un 12% indústria. A mi em resulta preocupant. O sigui, jo quan miro els països que estan desenvolupats i els que no, desenvolupats i els que no, veig els que viuen i volen viure de serveis i els que viuen i volen viure d'indústria. Llavors a nosaltres ens agradaria que l'Ajuntament, o sigui, com vostès diuen, no sé, promoció econòmica, pues anem a fer uns plans d'ocupació. Bé, està bé, ocupem a 12 persones, n'ocupem a 18 durant un any, els paguem la nòmina, els donem una feina a fer, fiquem a tots els parells de Benicarló a grans carrers, vale, ja estem ocupats. Però això no és sostenible, això no genera riquesa al llarg plaç. És millor una part d'aixòs diners invertir-los en facilitar, en ajudar, en millorar el comerç, l'agricultura, la pesca, la indústria, sectors que al final poden agarrar i créixer d'un 10 a un 12% en número d'empleos i això és sostenible en el temps. Però nosaltres pensem, al igual que l'any passat, que bueno, al final estem augmentant els pressupostos en base a un increment de taxes i d'impostos directes, això no és bo pel Benicarlando, no és bo per ningú de nosaltres, és bo que es pugin els pressupostos, però no en base a les nostres costelles en una bona part d'ells, i que l'estructura pública el que té que servir-nos és per facilitar que l'estructura privada tira de la demanda. Al final, qui crea empleo i el crea sostenible són les empreses. Hem de ser capaços de facilitar al que té el talento de crear oportunitats per al resto que el cree. Resulta preocupant que només que un 60% sigui a sector serveis. A mi me resulta preocupant. I, efectivament, hi ha una inversió en recursos humans destinats a turisme que em pareix estratègic, vital i fundamental i que ho agraeixo moltíssim i ho veig molt bé, però trobo que en el que més ens seguim equivocant. Estem invertint poc en la gent que pot generar empleo sostenible. I per això el grup municipal de Ciutadans de Benicarló votarà en contra d'aquest pressupost. Hi ha tres motius per fer-ho, però pensem que al final el motiu estratègic és el més important i és pel mateix pel que l'any passat vam votar en contra. Gràcies, senyora alcaldessa.
Senyor Flors.
Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, s'han parlat moltes coses. Jo del primer que voldria parlar, abans d'entrar a contestar als dos ponents, les dues persones que han intervingut, és tratar de justificar, i per això voldria que constara en acta, ja sé que consta tot, però reitero aquest punt, els tres motius de reparo que ens posa la intervenció. El primer punt, i per això entenem i volem portar endavant per alçar-lo. El primer punt, que és quan la intervenció està parlant de que s'ha hagut un increment d'un 1% respecte a la productivitat. La productivitat pressupostada l'any 2016 era de 54.607 euros i la pressupostada enguany, el 2017, és de 89.609. L'increment considerable que s'observa respecte al 2017 correspon a un canvi de criteri a l'hora d'elaborar el pressupost. Fins l'any 2016, la productivitat de personal laboral, principalment empleats públics de conservatori i de brigada, s'imputava a un concepte diferent al dels funcionaris. Enguany, atès que l'estructura retribuïda de funcionaris i laborals està equiparada, els conceptes de productivitat d'uns i d'altres s'han unificat en un mateix. Per tant, la major part de l'increment de la xifra de productivitat al 2017 no és un augment real de les retribucions, sinó la suma en dos conceptes ja pressupostats al 2016. L'únic augment real de productivitat al 2017 es produeix dins de l'Administració General de Serveis Socials, on hi ha un increment de 500 euros respecte al 2017. Com que el límit màxim d'increment permès per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat és d'un 1% respecte a la productivitat de l'any anterior, tota xifra menor de 546 euros estaria dins dels límits legals. En aquest cas, l'increment és de 500 euros de la productivitat del 2017 es troba dins d'aquest marge de l'1% i no hi ha incompliment de la LPGE. Així és com ho entenem i voldrem que entenem que es revise. Això respecte a este punt. Respecte al reparo que se'ns posa de les subvencions, doncs bé, jo mateix em vaig quedar un tant sorprès. Potser tota la volta quan diguem, bueno, per què no ho parem i fem una comissió nova i es du a terme? Doncs per les dates que estem, el pressupost s'ha d'aprovar ja, l'hem de tirar endavant ja. I entenem que en les justificacions que donarem ara quedarà ben clar. I a tant mateix, en el mateix, ara aniré a justificar una a una de les subvencions nominatives perquè ja es fa quan es donen en el mateix expedient, però no tinc problema en explicar-lo, que és com se'ns diu des de la intervenció que tenia que haver fet jo bé en el meu informe econòmic financer. Per cert, avui públicament no me felicite, com va fer l'altre dia en la comissió, però bueno, que el podia haver fet ahir, però doncs ho faré ara. Però sí que en el mateix informe que fa l'interventor abans de ficar el reparo, ja diu que al tratar-se d'una previsió que no obliga l'Ajuntament, perquè el fet de que pressupostem una subvenció nominativa no ens obligue a donar-la, serà en la tramitació dels corresponents expedients de concessió quan procederà a fiscalitzar-se l'assistència en la que justifiquen la concurrència dels raons d'interès públic, social, econòmic o humanitària, que és com s'havia vingut fent fins ara, és a dir, no justificava en el pressupost i justificava quan es feia l'expedient. Però bé, donat que ara se'ns demana, doncs ho farem ara, sense cap problema. La subvenció que es dona en la promoció de cultura, que és enguany per al Petit Festival, l'associació Petit Festival organitza un projecte pensat i dedicat a potenciar la cançó d'autor actual, donant importància a la música però també al text. El concert comptarà amb la participació de 8 cantautors de reconegut prestigi que tenen altres, entre altres lligams en Benicarló, ja siga perquè els músics componen les seues bandes són benicarlandes o bé perquè graven les seues produccions a estudis de Benicarló. Petit Festival naix amb una clara voluntat de convertir-lo en un referent de cançó d'autor, amb un format de 3 dies i sota el paraigua del Centre Batega. Els diversos espais de la ciutat que serveixen d'escenari, efectivament els concerts tenen lloc en diverses zones del centre històric. Per tot això, és per aquest motiu que aquest projecte és un cas concret i precís, atès que es realitza per un interès general, les actuacions estan obertes per a tot tipus de públic i fomenten la música i la llengua i cap altra entitat municipal pot organitzar aquest festival. En virtut del que especifica la Llei General de Subvencions, aquest projecte compleix uns determinats objectius i és per l'execució d'un projecte determinat i molt concret i la finalitat del conveni no és l'altra que el perseguir la consecució d'un projecte d'interès públic, cultural i social i que promociona la cultura, la llengua i especialment la creació artística. Al tractar-se d'un projecte concret, l'organització del mateix, definit en el temps i especial interès per a la regidoria de cultura, tant pel seu contingut i objectius, no entra en concurrència competitiva amb cap altra entitat existent i registrada actualment. Pel que fa a les dues subvencions de serveis socials, que en aquest cas, nominatives, que en aquest cas són per a les entitats d'Ateneu, l'any cerebral adquirit, i AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer, també atenen les següents consideracions. Els serveis que ofereixen com a entitats no es poden considerar com a activitats que fomenten la participació ciutadana i l'acció comunitària, sinó que són recursos específics que funcionen com a centres de dia adreçats a persones que per raons derivades de la seva malaltia o discapacitat, lligat a la pèrdua de l'autonomia personal, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'altres persones per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària. Aquest tipus de serveis són accions d'interès públic, social, econòmic i humanitari per a la població del nostre municipi.
Senyor Flors, un moment, per favor. Crec que per agilitzar una mica el ple, sent l'hora que és, si té que justificar tot, simplement adjuntant a l'acte totes les justificacions, crec que en això doncs, ens anem a reparar, però si hem de llegir totes les justificacions de les entitats esportives, culturals i socials, se mos poden fer les 6 de la tarda. Crec que és un exemple de com se justifiquen aquestes subvencions nominatives.
Tinc la justificació de motiu d'interès social i el motiu de per què no es poden, per què no pot haver concurrència competitiva
de totes. Passi directament a respondre als
portaveus
dels grups
i cada una de les...
Això ho adjuntarem a l'acte, no es preocupi.
Sí, perquè efectivament aquestes respostes, com estan comprovant, a més de ser, no són meues, s'ha demanat a cada un dels serveis tècnics i ho tinc via informe.
Passi directament al segon.
Bé, respecte al que s'ha parlat abans. Bé, en quant a les formes que media vostè, senyor Serrano, pues sí, des de luego, les dates no són les que jo hauria volgut, faltaria. Ha sigut diferents circumstàncies, ja ho he dit al principi, el que ens han portat així, i no podíem retrasar-ho més. I vostè m'ha reconegut que tant a vostès com a ciutadans és el document realment important. Sí que és veritat que els informes també hi ha que mirar-los i li reconec que m'hagués agradat donar-li una segona comissió o més temps per a mirar-los. Això estic totalment d'acord. Però l'important, l'esborrany d'ingressos i despeses, llevat de 2 o 3 variacions finals, el tenien un mes abans del que es va fer la comissió, que és al final el que per exemple en aquest cas Ciudadanos és el motiu pel que diu que me votarà en contra, perquè no li agrada com el faig, me pareix molt bé. Però i és el que entenc jo que hauríem debatre i parlar de més així i no tant d'aspectes tècnics i d'informes. Al final, des de que es convoque la comissió fins que es fa la comissió i després fins al pleno, pues, han passat 8-9 dies. No sé quant de temps necessite més per mirar-los. Pues, bueno, al final, de fet, crec que sí que ha tingut temps perquè ens ha fet un repàs ben detallat i ben acurat, sobretot de les bases d'execució, el qual celebro que veig que vostè se les mire com cal. Però bueno, ja no sé si fer el que fer-me pensar respecte al que m'he dit o no. Respecte al que vostè m'estava dient dels padrons, efectivament sol ser cada any el que sol cobrar està al voltant del 90%, 89, 91, en funció de, sobretot l'IBI, que és l'impost, un dels impostos que la gent més sol estar, està més conscienciada d'aquests uns dels impostos que s'ha de pagar. Però anys rere anys també, aquest 10% que no es cobra via executiva es va cobrant i es va recuperant. I vostè sempre ha tingut, m'ho ha manifestat en diverses ocasions, que és que tal com pressuposteu tindreu problemes de tesoreria, tindràs problemes si gastes més del que ingreses, m'ho ha dit tres o quatre vegades i avui vostè ho ha reiterat. I ha hagut un moment que ha fet vostè menció a l'informe de liquidació del pressupost, però no ha esmentat el remanent de tresoreria final. Estem parlant de quasi 3.300.000 euros, descomptant factures que ens queden, que s'han de pagar, que no havia donat temps de l'exercici anterior, quedaran més de 2.500.000 euros. I en cap moment hem tingut problemes de tresoreria. Vull dir que no deu estar tan mal pressupostat com vostè ens està dient. I en el 2016 el criteri seguit va ser exactament el mateix. I veig que li preocupa molt que jo signe l'informe econòmic financer, perquè vostè no el signava. Bé, he portat unes quantes sentències, però donat que demanen brevetat, doncs no les llegiré, en el que es recorde que el Tribunal Superior de Justícia, i que és el Tribunal de Comptes que ho diu, en base a l'article 168.e de la llei que regula el pressupost, que l'informe econòmic ha d'anar desvinculat de la fiscalització i que és l'òrgan gestor qui l'ha d'elaborar i qui l'ha de signar. Jo he fet una búsqueda així ràpida, sense perquè sabia que m'ho preguntaria. L'Ajuntament de Mislata, signe l'alcalde i la regidora d'Hisenda, l'Ajuntament d'Almassora, l'Ajuntament del Burriana, firmen aquest document. I he vist alguna sentència que s'ha arribat inclús a anul·lar el pressupost perquè era el mateix interventor qui elaborava i signava l'informe econòmic financer. Per tant, complint la llei i evitant això, és per això que he elaborat i signe jo aquest pressupost. Però gràcies per la seva preocupació. Algunes de les qüestions que me preguntava per què el 2016 liquidem 43.000 euros de la piscina i el 2017 no cap. Bé, el cànon dia creen 14.000 euros, ne liquidem 43.000 perquè feia 3 anys que vostè no liquidava a la piscina. Entonces vaig liquidar-li perquè sabia que tenia, vam pressupostar aquesta quantitat perquè sabíem que teníem que anàvem a liquidar aquests 3 anys que vostè no sé per què no va liquidar. I per què en el 2017 no l'hem pressupostat? Doncs perquè ens trobem en una situació molt delicada en la piscina, s'està ja l'expedient de contractació en el departament, anem a veure si es pot licitar i ja veurem com quedarà el cànon 2017, en quin punt quedarà, quin punt no quedarà, si s'ha de liquidar un mes, tres mesos, sis mesos, dos mesos. Cas de que es liquide, evidentment es generarà crèdit. Però en virtut de la prudència no sabíem en quin punt acabaria, en quin mes acabarà licitat o no, i quina empresa estarà, s'ha decidit no pressupostar res aquest 2017. Respecte a les despeses, doncs, bueno, evidentment el capítol 2 l'organitzem i el distribuïm com nosaltres considerem més adient i com les diferents àrees consideren, vostès ho farien d'una manera, ja ho fien i nosaltres anem a fer-lo d'una altra. I el que li estava recriminant quan vostè parlava és que aquest equip de govern no ha pujat l'IBI. L'IBI no s'ha pujat, s'ha modificat via que a la Maria li fa molta gràcia, però s'ha modificat via catastre. No, és que no és el mateix, és un matís prou important. Que l'efecte final del ciutadà és el que vostè diu, no ho discutirem, però a mi m'agradaria el matís, és el que jo li demano. En quant a les inversions, pues bueno, sí, apareix que no m'he executat en l'informe de l'interventor, que només un 20%, perquè algunes de les inversions encara no estan comptabilitzades. Algunes altres s'ha acabat ja de signar el contracte i van a fer-se ja immediatament. És a dir, en breu estaran executades pràcticament totes les inversions 2016 i les del 2017, doncs, estàvem esperant per poder-les dur endavant. Diu, per què apareix en el seu informe apareix que la Diputació sí que li dona diners i la Generalitat no? Pues vaig a explicar-li una cosa important. La Diputació sempre va ficant les seues condicions i la Diputació sempre va presumint de com que estem i com col·laborem amb els ajuntaments, però ha de ser de com jo dic i com jo vull. La Generalitat me diu, ahí té vostè un fons de cooperació de 250.000 euros, gastes-les en el que li dona la gana. Això és col·laborar i això està en els ajuntaments. I la Diputació hauria estar molt més del que estan els ajuntaments. És que al final ja, ostres, ja en sou jo un guant de dir, vinga, pareix que, jolín, pues la Diputació podria anar condicionat molt menys i col·laborar molt més. Sobretot, per exemple, en l'esport, insistisso, l'esport de base l'olvide. Ell l'olvide, i si no fora pels ajuntaments, l'esport de base no existiria. Grandes eventos, Castelló, un escenari deportiu, molt bé, sí, turisme, economia, vale, molt bé. I els xiquets, què? I els hàbits, què? Hi ha molt que parlar de la Diputació en quant a esports, però bueno. I en quant a, pues, en quant a les bases, jolín, quina preocupació té vostè per les bases. Les bases s'han d'atendre a dret i a llei, i estan fiscalitzades. I totes aquestes modificacions que s'han fet, s'han fet. Després d'estar tot un any funcionant en les bases 2016, reunits amb els serveis tècnics, que són qui les han d'aplicar i les han de patir o les viuen. I ha sigut per tratar de millorar i agilitzar la gestió de l'Ajuntament. I ha sigut amb una reunió tècnica. Les bases són 100% nostres. Podríem fer dins del marc jurídic el que voldríem. I s'han ajustat en base a les necessitats que els serveis tècnics ens han recomanat. I per citar-ne alguna, li ha preocupat molt a vostè els pagos a justificar, hi havia un límit de 3.000 euros i l'hem llevat. Pues sí, s'ha llevat perquè en festes es funciona amb un pago a justificar i, no, i en 3.000 euros les festes pues, hi ha certa part que s'ha de pagar d'alguna manera per davant i no arribar, a més és la raó, no és una altra. En quant al senyor Martí, bueno, sí, l'any passat també ja es queixa que anàvem justos de temps, bueno, el van portar l'11 de gener. Si fem una roda és quan se solen portar. I en un any intentaré fer els màxims esforços per portar-lo inclús abans que l'any passat. Veig que el tema tècnic no li acaba preocupant molt i li preocupa l'estratègia, el pressupost. Bueno, aquí tenim-nos, qui vinga a parlar. No res, no... De fet, per l'Ajuntament, la veritat és que a vegades es ven poquets. S'han mirat l'expedient de pressupost? Vostès? Se l'han mirat? Quan fa alguna intervenció em fa, la veritat és que hasta dubtar. Dic, ostres, no sé si se l'han mirat, si no l'han mirat. Ja li vaig dir a vostè l'any passat, perquè també quan vostè va fer la seva intervenció i he dit que té la meva porta oberta per qualsevol dubte. No és fàcil i la gestió de l'Ajuntament i reconec que certs aspectes, si no s'ha estat mai, algunes coses es poden escapar. El senyor Serrano té l'experiència d'haver estat i tal volta pues, ho té més dominat, vostè no ha estat, quan vulgui vingui, perquè quan diu s'ha incrementat el capítol 1, sí, però no només el capítol 1 només són sobre salaris, també hi ha certs aspectes ahí, i no és només més millor. I, però també quan me diu és que no tinc jo tan clar que hauria de contratar, és que... Vostè no s'ha pegat una volteta per l'Ajuntament, entonces, o per certes àrees. Hi ha caps de departament que si el senten a vostè li farien una escolteta de si li falta gent o no li falta gent. De veritat. Pega una volteta, parla amb els tècnics, que vostè és regidor, pot parlar amb qui vulgui. Vaiga a parlar amb el cap de la policia, vaiga a parlar amb l'interventor, que li expliqui com tenim el departament d'intervenció, per ficar un exemple. Vaig a parlar amb el tècnic de la brigada, pregunte-li, té gent suficient vostè o no per a totes les necessitats? Llavors li explicarà si era necessari o no tractar de contractar. I en quant a l'estratègia, vostè me diu que són liberals, però pareix que no sé si és que no m'ha acabat d'escoltar quan dic tot el que anem a fer i tot el que s'ha pressupostat no només per aquest pla d'ocupació local, sinó tota aquella espenta que es vol donar dins de la promoció econòmica a nivell de comerç, de turisme i de polígon industrial. Va estar així l'altre dia el conseller de promoció econòmica, algunes subvencions, com fins que no les tens, no les pots dotar, pues ja el dia que arriben s'incrementaran crèdit. Em sorprèn i lamente que precisament vostès que es voten en contra. No, tampoc li vaig a demanar el voto a favor. Jo entenc que quan està a l'oposició no sempre ha d'estar d'acord, però tal volta una abstenció no hagués estat de més i igual els seus votants ho valorarien, que pot estar ahí o no. De fet, és que, sincerament, jo em qüestiono molt i em preocupa molt algunes, quan vostè planteja algunes cosetes, sobretot en matèria econòmica. Res més per part meva.
Senyor Serrano. Senyor Martí.
Gràcies, senyora Miralles. Bueno, senyor Flors, vostè té moltes coses molt clares. Jo no les tinc tan clares com vostè. A veure, hi ha qüestions que El que afecta a l'estratègia és una qüestió difícil de debatir, i vostè i jo no ens ficarem d'acord amb moltes coses amb el que parléssim. I vostè ho sap i jo també ho sé. També sap vostè que li pica dos vegades no l'he localitzat. Vostè a mi m'ha picat tres i tampoc m'ha localitzat. Bueno, què hem de fer-li? Vull dir, vostè ha intentat localitzar-me, sí, jo a vostè també, però no ens han pogut trobar. Pues bueno, paciència. Hi ha molt de temps per trobar-se. Podem picar-nos a IRT per parlar d'això, però també podíem haver-ho fet fa dues setmanes o fa un mes i haver-nos trobat i haver tingut un primer contacte. Jo quan parlo, per exemple, de que el tema de promoció econòmica el considero vital, pues a què m'estic referint? Pues m'estic referint a que si agarro la partida esta de 200 i pico mil euros, pues resulta que 180.000 són un curs de un programa d'ocupació. O sigui, anem a repartir el xocolata de l'oro perquè hi hagi una sèrie de persones que estiguen fent algo. I això quan s'acabe, pues s'haurà acabat. Si al final no acaba ben una empresa, que aquesta gent aprofita el seu coneixement i experiències, contracte definitivament. Per què? Perquè tenim personal per nix àrea, sobre 40.000, per fer números redons i no entrar tant al detall com el senyor Salao. Programes d'ocupació, 180.000. Molt bé. Després tenim algo útil, algo bàsic, algo fonamental en qualsevol societat que vulga avançar en el futur, formació per a l'ocupació, 6.500. I després, promoció d'iniciativa emprendedora, reunions, conferències, cursos, fonamental, 12.800. Jo el que estic dient és, aquí hi ha una partida de 200.000 euros de gasto que al final redundarà en el teixit empresarial en 6.500 més 12.800. No arriba a 20.000. No arriba a 20.000, o 200.000 és un 10%. I aquest 10% serà útil pel teixit empresarial. Li podran treure profit. Acabarà motivant voluntats. Acabarà fent que algú tinga una idea, que algú aprofita la idea que té, que algú aflora un talent, que algú contrata 5 persones i que aquestes persones treballen durant 10 anys, durant 20 anys, durant tota la seva vida. Això és important. Els altres 180.000, per mi no ho són, per vostè sí. I podem discutir-ho durant hores. Vostè no me ficarà d'acord a mi, jo no ficaré d'acord a vostè. A que no? Doncs pues ja està. D'això es tracta. Per això, el motiu del nostre vot en contra és una qüestió d'estratègia, de visió de futur, d'aposta de futur. Estem d'acord en moltes coses, però no en totes, i no vulga que el meu equip estigui d'acord amb vostè en tot, perquè no ho està. Això no és una decisió que pren el senyor Martí, és una decisió que pren tres persones i una és el senyor Martí. Entonces, vam decidir ja en el seu dia que votàvem en contra per aquests motius, vam estar estudiant-nos en la distància perquè sap que hi està fora, ho hem estat parlant, ens vam estar comunicant en Skype, i ens apareix que igual que l'any passat han votat en contra i el motiu al final acaba sent el mateix. Vostès no han canviat la seva estratègia ni la seva visió de partit i nosaltres tampoc. Nosaltres som un partit progressista i ahir ens fiquem d'acord amb vostè, i liberal, i ahir no ens fiquem d'acord amb vostè en l'econòmic. Entonces, senzillament vull que entenga perquè anem a votar en contra, no és tan raro. L'any passat han votat en contra i enguany també ho farem, d'acord? Gràcies, senyora alcaldessa.
Senyor Flors, per contestar.
Sí, bé, des de luego faltaria, al 100% d'acord no es poden ficar mai, això ho tinc claríssim, però això no li estic demanant que ni molt menys que votarà, però sí tal volta un vot de confiança en quant a l'abstenció i en quant a poder parlar. Cuidau, quan diu vostè, a mi 180.000 euros em donen igual, ostres, pues és estar al costat de la gent, I ja li he dit, algunes coses, pues, tal volta a vegades em quedo un tant preocupat perquè veig que algunes coses del pressupost encara se'ls continuen escapant. Entonces, pues, igual, a partir d'ara, a veure si us podem reunir i aniré explicant alguna coseta que tal volta ens ajudi a en algunes coses. Per supost, si estaríem al 100% d'acord, estaríem o jo ahir o vostè sí, segur, però en algunes altres sí que podem estar molt més. En aquest sentit ja no tinc res més a dir. Moltes gràcies.
Bé, abans de passar alguna votació, sí que m'agradaria dir alguna cosa sobre el tema de pressupostari, ja que el senyor Serrano també m'ha citat a mi en diversos temes. A mi m'agradaria dir, senyor Serrano, que l'últim pressupost de vostè, que va ser el del 2016, vostè va dir que era un... Perdó, el del 2015 era l'últim, vostè va dir, en paraules seues, que era un pressupost de subsistència. Recordo perfectament la frase. Va fer una roda de premsa prèvia al període de pressupostos i allò era una frase que se mos va quedar. Este no és un pressupost de subsistència, és un pressupost atrevit, és un pressupost on l'equip de govern aposta per unes polítiques concretes, per polítiques d'ocupació, i que, senyor Martí, penso que l'Ajuntament no té competència en subvencionar empreses ni en fomentar en que les empreses contraten a treballadors, perquè no és competència dels ajuntaments, però sí que podem crear un pla d'ocupació i sí que podem resoldre a vegades gent que porta molt de temps parada, pues que se li pugui fer un contracte de 3, de 6 mesos o d'un any, i això sí que pensem que és important. Per a vostè no, però sí. En quant, senyor Serrano, m'agrada que me cite de vez en quan, que diu, jo quan estava ahí dia moltes coses. Jo quan estava ahí, pues igual que vostè, també me mirava el pressupost, estava molts de dies preparant el pressupost, junt amb l'equip del grup socialista que en aquell moment estava a l'oposició, i la veritat és que penso que el pressupost és el pleno més important perquè determina les polítiques que vol fer l'equip de govern en l'any següent, de manera que el ple de pressupostos és un ple important. No sé per què s'ha fixat tant en tema de les bases del pressupost. Li ha contestat molt bé el senyor Flors, molt bé. Això són els aspectes de gestió econòmica i nosaltres el que portem aquí i el que s'han de fer per part dels grups polítics és parlar de política. Perquè si el pressupost determina les polítiques que han d'implementar, el que vostès han de criticar és precisament aquestes polítiques. Ha fet un moment una xicoteta referència a que en una de les bases del pressupost se parlava dels regidors en dedicació exclusiva. No sé per què s'ha posat en aquest tema i que només soc jo. No sé, com que són temes a vegades una mica sensibles, jo el meu sou està molt clar, està publicat. La meva seguretat social, al ser jo funcionari de carrera, no la paga l'Ajuntament. Vull dir que jo només li costa a l'Ajuntament el que és el sou estrictament. La seguretat social la paga la Generalitat Valenciana, com se va dir ja en el 2015 quan vaig entrar. I no sé per què ha fet referència en aquest punt. El tema de l'informe econòmic financer també l'ha contestat molt bé el senyor Flors, l'ha fet ell, i l'informe d'alcaldia també l'he fet jo. Antes ni feia vostè l'informe econòmic financer ni l'alcalde feia l'informe d'alcaldia perquè segurament el firmava, però dubto molt de que el fes. El pressupost ha estat prorrogat per diverses circumstàncies, l'hem aprovat el 31 de març, no volíem esperar ni un dia més, però han funcionat, com se li ha dit, aquest Ajuntament més o menys de la mateixa manera. Els pressupostos generals de l'Estat també estan prorrogats, encara no els han aprovat i Espanya no se paralitza, de manera que per diverses circumstàncies els hem aprovat el 31 de març, estem dins del primer trimestre i és el que hi ha. Simplement pues, passem ja el punt a votació i penso que el senyor Flors ha defensat molt bé un pressupost de l'equip de govern que a més no han tingut cap problema. Vostès sempre parlen d'un tripartit, nosaltres som dos partits, el partit de Compromís se va presentar a les eleccions i en un altre partit, però aquí hi ha dos grups polítics, un grup polític i un altre, no han tingut cap problema a l'hora d'elaborar el pressupost. No hi ha cap regidor que es menja les molles i els altres que es mengen el pa, no sé com ho ha dit, o sigui, que uns se mengen poc i els altres molt, les tallades. Tots ens hem posat d'acord, no hem tingut cap problema a l'hora d'elaborar els pressupostos, ni enguany ni l'any passat, i segurament vostès a lo millor el que voldrien és que sigués així, quan aquest equip de govern és un equip sòlid i consolidat i en cap moment tenim cap problema a l'hora d'elaborar el pressupost. Així és que passem el pressupost a votació. Vots a favor, vots en contra. Bé, pues, com hi ha 10 a favor i 10 en contra, s'ha de repetir la votació i tornem a... Exactament. I de mirar el vot de qualitat de l'alcaldia. De manera que passem a una segona votació. Vots a favor, vots en contra. Bé, doncs s'aprova el pressupost per el vot de qualitat de l'alcaldia. Passem al punt quart, que és dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2017, corresponent a l'expedient número 1002.
Se somete a aprobación del Pleno el siguiente acuerdo. Primero, resolver la discrepancia formulada por el señor interventor en su informe número 56/2017 de fecha 23 de marzo del 2017 por tratarse de actuaciones de la Administración Municipal nulas de pleno derecho. Y segundo, se aprueba el reconocimiento extrajudicial de crédito número 1/2017 en el que se presenta el anexo adjunto por un importe de 521.821,21 euros que corresponden a las facturas que se expresan en la relación de facturas F/2017/1.
Señor Flas.
Gràcies, senyora presidenta. Doncs bé, en aquest extrajudicial el que portem és una sèrie de factures, per l'import que ja ha dit el senyor secretari, el que tenen dos casuístiques, algunes que ja s'han acabat, els contractes i estan el que es diuen precari, s'estan elaborant aquests contractes, i les altres factures són les de mitjans de comunicació que des de la intervenció es reparen per la falta d'aquest pla de mitjans de comunicació.
Volem fer-vos la paraula, senyor Serrano.
Bé, bueno, esta relació és una relació una miqueta, vaig a dir, anòmala, per dir d'alguna manera. O atípica, millor que anòmala, atípica. Per què? Perquè fa tres mesos que no se porten relacions de factures extrajudicials a aprovar al pleno per diferents motius. Crec que l'última que se va portar crec que va ser al pleno del mes de novembre, crec. Per tant, tota la gent que no ha pogut cobrar perquè les factures tenen un informe o tenen un reparo, aquestes factures s'han anat quedant. Per tant, hi ha gent que n'hi ha cobrat novembre, n'hi ha cobrat desembre, no? N'hi ha cobrat gener, n'hi ha cobrat febrer. I així, en aquesta relació, per exemple, n'hi ha factures del conserje del Ròdenas que se li paguen 3 mesos, de 7.000 euros, una persona que viu de lo que se li pague per la conserjeria. Tenim el conserje de l'auditori que se li paguen, se porten a aprovar 3 mesos també. El conserje del marquès, que se porta també 2 mesos, i una altra sèrie de particulars o empreses que, pues, que fan que no cobren. Però clar, així en aquesta relació s'incorpora un ingredient nou en aquesta relació, i és les factures de limpieza viària i recollida selectiva de... No, però estan així. Diu que no, li dic jo que sí. I li diré més. El comptat de les basures se va acabar perquè farà cosa de, ja no me recordo ni els mesos, potser a l'octubre o al setembre, ara mateix no recordo, vaig presentar un escrit de registre sol·licitant. La relació de contrats que estaven a precari i la relació de contrats que estaven a precari i quina empresa l'estava fent i la relació de contrats que estaven acabats. Estem a final de març, senyora Miralles. Se va convocar ahir o dimecres, no me'n recordo. Pel dilluns, el dimecres, se va convocar una comissió de contratació i se contesta a una de les preguntes que vaig fer, a una, que si tinc la relació que ara parlarem. Però curiosament, en aquesta relació, una de les coses que diu és que el contracte de les basures, gestió indirecta del servicio público de limpieza viaria, depósito, recogida, transporte i eliminació de residus urbanos, se va acabar el 30 del 5 del 2006. Ara sí, se porten dos factures. El 2016. Així porten dos factures. Però és que del plec ni està, ni se l'espera, ni jo no sé en quina situació està. Quan nosaltres vam deixar de governar, encara van tindre un any per poder preparar la documentació. Documentació que, si se mira l'expedient, jo fa no sé quant de temps antes d'acabar que se va demanar la iniciació de l'expedient, el tema dels plecs i tot això. Després de tot aquest temps que estan vostès governant, així tenen que portar dos factures que pugen cada una quasi que 125.000 euros, 250.000 euros de factures que no hi ha contrat. Si cada mes així tenen que viure en aquestes factures, vostès sabran com estan tramitant els expedients. 521.000 avui, ja veurem el mes que ve, les aportarem, però des de luego jo veig que en el temps que porten vostès a governar, que com se vol dir farà 2 anys, que encara no hagin tret el comptat de les basures, que al final les modificacions que vol el tècnic, si n'hi ha a casa, 1.800.000 euros, 1.900.000, com a aixina crec que està pressupostat, les factures venen així tots els mesos. Però la pregunta és, del 30 del 6 del 2016 al 30 de novembre, aquestes factures així no s'han portat? Si el contracte s'havia acabat, en teoria eren factures que no tenien contracte. En canvi, així no s'han portat. Se pregunta la deixo a l'aire. Resumint, nosaltres, aquesta factura, aquesta relació de factures, anem a votar la pressupost en contra, per l'informe desfavorable de l'interventor, i ja com últim, només voldria dir-los que tenen pendent de licitar servicio de defensa judicial passiva, que se va acabar el d'anar del 2, del 2007. Tenen pendent servicio de vigilancia, el de defensa judicial, quan estàvem nosaltres, estava en vigor. El servicio de vigilancia, limpieza de pabellón cubierto municipal, n'hi havia un contra menor. El servicio de conserjería de l'auditor municipal estava en vigor. La gestión indirecta del servicio público de limpieza viaria estaba en vigor, limpieza de edificios públicos estava en vigor, Generació estava en vigor, Legionelosi estava en vigor i només un xiringuito. Vull dir que tots aquests contrats, quan nosaltres vam deixar l'Ajuntament, estaven en vigor i després d'un any i mig, aquests contrats estan sense contrat directament. Nosaltres a aquest punt votarem en contra.
Senyor Martí.
Nosaltres aquí diem avui per tercera vegada un poquet el mateix, no? Els tècnics els tenim per aprofitar-los, els seus consells són consells que a priori mos tenen que fer actuar i estem contínuament alçant reparos de tècnics i això ni és bon ni és normal. Entonces hauríem de prendre-nos-ho ja en sèrio en aquest aspecte i es començar a fer els contractes que falten i a fer les coses i a escoltar els tècnics conforme crec que és normal, just i a més es paguem perquè ens assessoren i perquè ens orienten i on que podem tindre discrepàncies, que sempre les tindrem i algunes seran discrepàncies polítiques. El que no podem és estar contínuament alçant reparos de factures que pugen un munt, 500 i pico mil euros cada mes hasta el fin de los tiempos, perquè realment portem aixina ja un any i pico, hem tingut moltíssima paciència i hem pensat que bueno, al final tot s'arregla, tot s'ha resolt i que anirem avançant i que anirem aconseguint que estos reparos siguin minúsculs, reduïts, mínims i menuts, però no només no ho són, sinó que algunes vegades te dus la sorpresa de que són partides importants. Entonces nosaltres en este punt també votarem en contra. Gràcies.
Senyor Flors.
Sí, jo respecte al senyor Serrano és que ha fet moltes mencions en un punt de factures, jo puc contestar-li moltes coses, algunes altres no sé si potser el regidor de contractes voldrà contestar o no, o estan jo puc arribar.
Perdó, si n'hi és que és el punt extrajudicial de crèdit.
Vale, perfecte, doncs. En aquest cas, respecte a... Hi ha un moment que me pregunte, diu, des de l'últim que vam portar a Barça novembre, quantes factures, bé, doncs, ja has sabut, portem factures de desembre, gener i febrer, març encara no hem acabat, evidentment. Les de, que ha passat en les d'octubre i novembre, he sabut que ha hagut, durant 6 setmanes l'interventor ha estat de baixa i el viceinterventor té un altre criteri i aquestes factures han sigut... no, el viceinterventor considera que no són motiu d'extrajudicial i no han passat per via plenària i s'han pagat d'una altra manera. És el que ens toca jugar i aquestes factures no es preocupa que estan pagades. Sí que és cert que m'hagués agradat el mes passat poder portar algun extrajudicial per no demorar més aquests pagaments com vostè estava apuntant, però va ser materialment impossible per part del departament dur-les endavant. I a la pregunta de les factures del contracte de neteja que ha passat en les de juny, juliol, agost i setembre, que m'està vostè preguntant on estan per pagar, però és que així va haver una discrepància entre el tècnic i l'empresa sobre una vegada acabat finalitzat el contracte, que és el que havia de facturar, l'empresa facturava una cosa, el tècnic entenia que no era així, es van retornar les factures, van haver diverses reunions i fins que es va posar d'acord no va ser quasi que fins al mes d'octubre, quan van arribar les factures al mes de novembre era materialment impossible portar-les endavant i aquestes s'han quedat, donat que ja estem el 2017 i aquestes són factures del 2016, s'han quedat pendents de poder dur-les a terme i es pagaran en els remanents del 2017. En quant al que és del remanent del 2016. En quant a la situació dels contrats, quan ha dit ni està ni se l'espera, bé, si no m'han enganyat, ja ha sortit avui del Departament de Medi Ambient, per tant, si no arriba avui, arribarà dilluns al Departament de Contractació en la Esplex, per a que des de contractació s'impulse l'expedient. I sí que és cert que portem un tant de retras i que quan vam arribar estava en vigor, però estava en vigor tras dues pròrrogues. Vostè ja li va finalitzar el contracte, ja podia haver en el seu dia haver-lo licitat. Va prorrogar-lo, efectivament, va prorrogar-lo perquè el contracte així ho permetia, no li ho estic reprochant. Però per què va prorrogar-lo? Quins eren els motius? No, dos anys, que ja el senyor Sánchez, quan estava en aquesta cadira, li ho recriminava, de dir, per què vostè no està portant endavant? Pues perquè és un contracte molt complex, que té unes casuístiques molt importants, i si ja a nivell tècnic ha necessitat més temps del que a nosaltres com a equip de govern ens hauria agradat, que són, entenc, els mateixos motius que ja li ficaria a vostè de per què no el va dur en el seu dia endavant i va tindre que agarrar-se a les pròrrogues. Per part meva, res més en aquest sentit.
Volen contestar, senyor Serrano? Senyor Martí, passem al punt de votació. Vaig a favor? Vaig en contra? El mateix que antes, tornem a repetir la votació i s'aprovarà per vol de qualitat de l'alcaldia. Vaig a favor? Vaig en contra? Pues, s'aprova per vol de qualitat de l'alcaldia. Bé, El punt cinquè és dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2010 que correspon a l'expedient. És el mateix? És el 2, antes era l'1. Vale. Segon.
Se somete a deliberación y aprobación del Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, resolver la discrepancia formulada por el señor interventor en el su informe de número 57/2017 de fecha 23 de marzo de 2017 por tratarse de actuaciones de la Administración Municipal nulas de pleno derecho. Y segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito número 2/2017 que se presenta en el anexo adjunto por un importe de que corresponde a la factura que se expresa en la relación de facturas F-2017/2.
En aquesta extrajudicial el que portem és una factura de manteniment de les marquesines dels autobusos en la que la intervenció entén que no tenim competències i que no ho teníem que haver fet, i el motiu és aquest, és una falta de competències municipals per a poder dur a terme aquesta despesa.
Bon, senyor Serrano.
Sí, nosaltres en aquest punt además tindremos, no anem a votar en contra a pesar de l'informe d'interventor, perquè ja en el seu dia quan se volia entrar a la licitació les marquesines hi havia un informe jurídic que deia que l'Ajuntament té competències en seguretat en lugars públics. I tota aquella actuació, anterior a tots aquest informe, que per exemple en aquest cas crec que era un vidre trencat, que poguera passar alguna cosa i el responsable seria l'Ajuntament. No anem a votar a favor per l'informe d'interventor, però en aquest punt ens abstindrem.
Senyor Martí.
Nosaltres en aquest punt votarem a favor perquè pensem que si al final no tenim algú que mantingui aquestes marquesines no estarem donant un servei al ciutadà que mereix que se li doni i no estarem actuant de forma sensata i garantint la seguretat d'aquestes marquesines. Per tant, en aquest punt votarem a favor.
Senyor Flors, vol afegir alguna cosa?
Sí, doncs per coherència deuríem votar a favor. Si entenen com el que vostè acaba de dir, per coherència política deuríem votar a favor. No li el demano, això ja és cosa seva, però per coherència deuríem votar a favor. Res.
Passem el punt a votació. Vaig a favor? Vaig en contra? Abstencions? Abstencions. Bé, a partir del punt 6è són dacions de compte. Preceptives que passen per primer ple de donar compte de totes aquestes resolucions i resums de decrets i informes, de manera que han tingut vostès accés a aquestes dacions de compte i penso que ja està. De manera que, sense cap altre punt a tractar, s'alça la sessió.